Rodillas Deportivas Gabá, contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gabá. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gabá.
Hola. Vida mejor, tu inmobiliaria en Gabá tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gabá.
L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol del Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem!
Això és Ràdio Gavà.
Bon dia, benvinguts i benvingudes. Passen 3 minuts de les 10 del matí i esteu sintonitzant l'emissora municipal de la ciutat de Gavà, Ràdio Gavà. Nosaltres som Maite Alonso i Eva Rosa, i avui ja us puc dir que, després del repàs de l'actualitat de caràcter local, podeu canviar d'emissora, perquè canvis d'última hora ens obliguen a fer el Festival de la Repetició en el dia d'avui. Serà demà i demà passat quan tindrem persones convidades, de fet unes quantes, que ens explicaran coses relacionades amb la ciutat de Gavà, o no, però que ens explicaran coses. Avui, doncs, això, canvis d'última hora i que no ens permeten, doncs, tampoc fer un canvi d'agenda. Així que recuperarem alguns continguts de les darreres jornades. Això sí, com sempre, farem una ullada a les portades dels diaris i farem un repàs a les diferents qüestions d'actualitat que tenen a veure amb la ciutat de Gavà. Recordeu que, si voleu, ens podeu seguir a les xarxes socials. Estem a Facebook, també a X, Twitter i també a Instagram. I aquí anem compartint els continguts de l'emissora. Ara, doncs, ens posarem al dia pel que fa, per exemple, al programa El Marcador, que sempre compartim també a les xarxes socials, perquè potser, si no l'heu escoltat en directe, el podeu recuperar unes hores després de la seva emissió. Recordeu també que podeu tornar a escoltar els programes o continguts de Ràdio Gavà i d'Amgè de Gavà a la nostra web i la nostra aplicació. I començarem, com sempre, mirant les portades dels diaris. El diari El País ens diu el govern, el nou govern francès, no és gaire estable, segons diu el diari El País, i es fa més feble al recolzar Le Pen a la moció de l'esquerra. Per una altra banda, Glovo anuncia que abandona el model de fals autònoms després d'acumular sancions. L'empresa té 15.000 repartidors i Treball calcula 60.000 afectats des del 2021. Biden indulta el seu fill Hunter, malgrat que va dir que no ho faria. Telèfons sense internet per als adolescents. Els 50 experts del govern plantegen etiquetar dispositius per avisar de riscos per a la salut. I joves marroquins ocupen un local al perdre els albergs i vivendes precàries on vivien. Després de la dana, la vida en una fàbrica abandonada. El País ens parla també de Biden, això ja ho hem dit, ens parla del Suprem, que cita a declarar Ábalos, Aldama i Koldo García. I Ayuso renuncia a 170 milions de l'Estat per a les seves universitats. A Cultura, Policán, el fenomen infantil del TVO, que salta al cinema i al videojoc. La Vanguardia ens diu que Le Pen i l'esquerra opten per desbancar el govern. Les mocions de censura dels dos bàndols es votaran demà, estem parlant de França. França és la segona economia de la Unió Europea i es veu abocada a una greu crisi. Glovo cedeix i substituirà els falsos autònoms per assalariats. El PSOE torna al feminisme clàssic i marca distàncies amb Sumar i Podem. El gir programàtic es produeix enmig de l'onada contra la difuminació de gèneres. El diari La Vanguardia parla avui també d'Interior, que obliga a donar més dades per registrar-se en un hotel. Parla de l'empresa del bus de l'Hospitalet accidentat, que es va declarar insolvent, i ofereix una entrevista a Amin Maulouf, novel·lista, i a risc d'enfonsament d'Europa. Foto de portada per aquest titular, avenç per a les lesions medulars. El diari El Periódico diu avui el bus accidentat a França era d'una empresa en fallida, tràgic sinistre en un port de muntanya dels Pirineus. El Periódico també ens parla dels hotelers que demanen al govern que esmeni el registre de viatgers. El govern aprova avui la llei per erradicar l'amiant abans del 2032. Glovo promet contractes als seus riders abans que el fundador declari davant el jutge i també el periòdico ofereix una entrevista a Amin Maalouf. Hi ha un problema de governança. Som un vaixell sense capità. També el periòdico mira cap a França. Le Pen suma els seus vots a l'esquerra per tombar el govern francès. Repetició de temes a tots els diaris, sembla ser. Entrevista també al diari Ara a Amin Maalouf, que deu haver fet moltes entrevistes aquests dies a Barcelona. És escriptor, Premi Internacional Catalunya 2024. Intento mantenir un cert optimisme. No anem cap a l'abisme, és el que diu. Le Pen amenaça en fer caure el govern francès i Glovo rectifica i contractarà els seus repartidors. En la part inferior de la portada del diari Ara, una cimera ultracatòlica i antiabortista al Senat indigna les esquerres. Els experts del Partit Popular consideren insostenible el finançament singular català. I l'autocar accidentat anava per una collada per evitar un peatge. El diari El Mundo diu que Ayuso celebra el desembarcament d'Òscar López a Madrid. Le Pen fa tremolar el govern als 3 mesos. Ábalos, davant la seva situació, desmuntaré la UCO i a Aldama. I al diari El Mundo també podem llegir altres qüestions, com que Glovo contractarà a 15.000 riders cercats per les multes. El diari ABC tria com a tema de portada. Biden salva el seu fill de la justícia, però enfonsa els demòcrates i Rivera va intentar apropiar-se de la CNE, la Comissió Nacional d'Energia, abans de marxar a Brussel·les. El Brugués Digital col·loca com a notícia més destacada de la seva primera plana la informació que ens parla de la polsera solidària per ajudar els damnificats per la dana a València. És una pulsera, com ens van explicar des de l'Associació de la Gent Gran de Gavà, que sorgeix una iniciativa tant d'aquesta associació com de la gran majoria d'associacions veïnals de la nostra ciutat i de la Casa de València. Amb aquestes pulseres fem una aportació econòmica de 3 euros que la Casa de València de Gavà gestionarà la seva entrega a través d'entitats valencianes. El Brugués Digital també ha col·locat a la seva primera plana la informació que ens diu que tenim dues noves jornades de vaga d'autobús els dies 5 i 9 de desembre. Per tant, aquest proper dijous i dilluns de la setmana vinent. Recordem que la passada setmana ja vam tenir vaga d'autobusos, no només d'Avanza, però també s'hi van afegir els treballadors i treballadores d'Avanza. I en aquest cas, doncs el servei serà el següent. A les hores punta, considerades entre 6:45 del matí, 9:45 i les 4 i les 8 de la tarda, funcionarà el 40% del servei habitual i fora d'aquestes franges horàries només el 20% del servei. El Brugués Digital també explica altres qüestions com aquesta que ens diu que Unax Oterga i Carla Martínez es van proclamar aquest passat cap de setmana campions d'Espanya d'escalada de velocitat a Gavà. És un campionat a nivell espanyol que va tenir lloc a Gavà, a les instal·lacions de Sharma Climbing Gavà. Fins aquí el repàs a les portades. Anem a l'Aldia.
Al dia.
La previsió del temps ens diu, segons quina mirem, que avui plourà. El Meteocat diu que no, que el dia serà força assolellat durant el matí amb alguns núvols i els núvols aniran guanyant terreny a partir de la tarda i podrien deixar alguna gota, però sense massa importància, a primeres hores del matí de demà dimecres. En canvi, l'Agència Estatal de Meteorologia diu que aquesta tarda nit plourà. Serà a partir de les 6-7 de la tarda quan podrien aparèixer aquestes precipitacions que es mantindrien durant tota la matinada i fins primeres hores de demà dimecres. Depèn del model meteorològic al qual donem més fe o més credibilitat, doncs pensarem que passarà una cosa o l'altra. Pel que fa a les temperatures màximes, que continuen sent caloroses per l'època, i és que encara fregarem els 20 graus aquest proper divendres i aquests dies ens costarà baixar dels 16. Sembla que la baixada de temperatures, ja fa dies que ho diem, sembla que sempre ha d'arribar, mai no acaba d'arribar, arriba un dia i després marxa. Però diu l'Agència Estatal de Meteorologia que notarem per fi una baixada de temperatures a partir d'inicis de la setmana vinent. El Meteocat està d'acord pel que fa a les temperatures, rebaixa una mica les màximes, la veritat, però no parla pas de fred i també ens indica aquesta possible baixada de temperatures a partir de dilluns, que diu que fins i tot podem tenir màximes de 13 graus i mínimes de 3. Home, si és així, serà una baixada força espectacular, de les temperatures. Seguim parlant d'altres qüestions de caràcter local. Per cert, pel que fa a les pulseres que abans estàvem mencionant, si voleu aconseguir una pulsera us podeu posar en contacte amb les associacions de veïns de la ciutat de Gavà. També l'associació de la gent gran doncs està venent aquestes pulseres en les diferents activitats que fan i a la Casa de València doncs també en podreu trobar. Són temps nadalencs i això significa que ja podem visitar el Bosc Encantat. A la pàgina web de l'Ajuntament de Gavà han compartit la informació relativa als horaris, als accessos i d'altres coses útils de cara a la visita d'aquesta nova atracció des de fa uns anys nadalenca a la ciutat, el Bosc Encantat. Fins al dia 6 de gener es pot visitar, per tant, calma, si aneu un d'aquests dies en hora punta i hi ha una cua de 1.000 dimonis, fins al dia 6, torno a repetir, que es pot visitar. No cal anar el primer dia i estar una hora fent cua, no és necessari. L'horari és el següent, de 6:45 de la tarda a 10, és l'horari estàndard, per dir d'aquesta manera, i després hi ha jornades que tenen horaris diferents. El 24 de desembre tanca abans el Bosc Encantat perquè se suposa que tots ens estem preparant per gaudir de la nit de Nadal i estarà obert de 6:45 fins 8:15. En canvi, hi ha dies que el seu horari s'allarga. És el cas del dia 31. El dia 31 l'horari serà de 6:45 a 8:15, però és que després tornarà a obrir de 12:15 fins 2:15 de la matinada. Coincidint amb el campament reial que estan instal·lat al parc de la Torre Lluc just abans que arribin els Reis, els dies 2, 3 i 4 de gener, aquest horari s'avança a 6:45 i s'allarga fins a 11:15. Des de l'Ajuntament de Gavà recomana anar caminant o en transport públic a gaudir del bosc encantat. Si necessiteu fer un desplaçament en vehicle privat, es recorda que podem deixar el nostre vehicle en els aparcaments de la plaça Batista i Roca i Jaume Balmes, també a les zones d'estacionament gratuït que s'habiliten i es senyalitzen i que estaran en el carrer Girona, a l'explanada nord del cementiri, que una mica lluny, també us ho dic, del bosc encantat, però bueno, a la zona oest del cementiri, el mateix, i a l'explanada de Can Horta, que dius, joe, pues sí que hem d'aparcar lluny, no? Veniu en transport públic o aneu caminant, si sou de la ciutat. Per una altra banda, per a aquelles persones que ho necessitin, es recorda que aquelles persones amb discapacitat tindran accés prioritari divendres, dissabtes i diumenges, i els dies amb horaris especials. Per poder accedir, i d'aquesta manera prioritària, abans de tot s'han de dirigir al punt d'accés al bosc encantat. I aquí rebran doncs, una acreditació per tenir aquest accés prioritari. Podran acompanyar aquestes persones, dos acompanyants per a cada persona amb discapacitat. Per una altra banda, no es permet circular amb patinet ni bicicleta dins del recinte del bosc encantat. Com he comentat, aquesta informació s'ha penjat a la pàgina web de l'Ajuntament i també al punt d'informació del Bosc Encantat la podreu consultar. Recordem que avui, 3 de desembre, precisament, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Per això, l'Ajuntament de Gavà ha organitzat tota una tarda al voltant d'aquesta temàtica que tindrà lloc a la plaça Major. Des d'un quart de 4 i fins un quart de 5 activitats amb les escoles de Gavà, a partir de 4:45 tallers inclusius i a les 6 de la tarda lectura del manifest de la Comissió d'Inclusió de Gavà. Dues activitats més que s'emmarquen dins de la celebració d'aquest 3 de desembre. Un taller per la igualtat dels drets dels homes i les dones diverses a 6:45 de la tarda demà a la Unió de Cooperadors i el dia 10 una xerrada sobre la llei L a 6:45 de la tarda també a la Unió de Cooperadors. Aquesta tarda tindrà lloc l'últim acte de commemoració del 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista. Eines per una criança respectuosa. És una xerrada taller oberta a famílies que tindrà lloc a la Unió de Cooperadors a 6:45 de la tarda. Us recordem també altres qüestions, com que tenim presentacions literàries properament a la Biblioteca Josep Soler Vidal. Aquest dijous tindrem Voces des de la trinxera, que és un poemari del gabanenc Agustí Bubí, que ens acompanyarà demà al programa. A partir de 6:45 de la tarda podrem gaudir d'aquesta presentació i el dia 13 en tindrem una altra. Art i sensacions. Llorenç Dallarès i Maria Rosa Pérez són els autors d'aquesta publicació, Art i Sensacions. Fins al dia 12 de desembre podem visitar la Biblioteca Josep Soler Vidal una exposició que porta com a títol Amb ulls d'infant, créixer al mig del desert. Una exposició que ja ho diu tot en el seu títol. Doncs ens parla d'aquesta experiència de créixer en el desert, en els campaments de refugiats de Tinduf, per part dels infants i les famílies refugiades i desplaçades del Sàhara. Una exposició produïda per a CAPS que podem visitar, com hem dit, fins al dia 12 d'aquest mes. I des de la companyia La Roda Produccions, dedicada sobretot als espectacles musicals familiars, ens diuen que ja tenen data per fer la preestrena del seu nou espectacle. Serà els dies 18 i 19, a les 12 del migdia, a l'Espai Maragall, a Gavà. 18 i 19 de gener, no de desembre, de gener. La preestrena és de l'espectacle Armstrong i l'estrena oficial serà en el Sat Teatre del barri de Sant Andreu de Barcelona el dia 1 de febrer. I a Mercagavà continuen amb els tallers nadalencs. En aquest cas, un taller infantil que es farà el proper dissabte, n'hi haurà 3 torns, i que farà que tots els nens i nenes apuntats vagin a casa, tornin a casa amb unes galetes nadalenques fetes. És un taller de galetes de Nadal. Per participar cal fer inscripció prèvia i, per una altra banda, també presentar 2 tiquets de compra. Cadascun d'aquests tiquets de compra hauran de ser de diferents parades de Mercagavà. I fins aquí el dia d'avui.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local al magazín amb G de Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Si busques especialistes en electricitat, lampisteria, climatització, reformes, estalvi d'energia o recàrrega de vehicles elèctrics, ens trobaràs a Llum Gavà, assessors energètics i especialistes en energia verda. Consulta'n sense compromís i confia en l'experiència professional dels qui sempre som al teu costat. Llum Gavà. T'esperem al passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Telèfon 93 662 2707 o visita la nostra web llumgavà.com. Llum Gavà, sempre al teu costat.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramasse, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramasse.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramasse S.A.
Hola. Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavá, tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavá.
Això és Ràdio Gavà.
Desciende a tu boca una estrella fugaz. Puedo leer la derrota, pero hay algo que me impide parar. Vuelan por tu cintura mis manos que son goma 2. Tu sonrisa sutura la herida de un viejo dolor. Acecha mi pecho un eclipse lunar y un vaivén de caderas acelera cuando llega el final. Con las cartas marcadas es fácil besar de farol. Tus pupilas dibujan dos rombos que ciegan al sol. Cuando el instinto animal le muerde el pudor, cuando el miedo es de cristal, báilame en los labios, huyamos con un salto mortal, donde no exista el final y rompa tu voz, un te quiero criminal, donde van los sabios, prometo serte siempre leal. Siempre leal. Te vuelvo a besar por penúltima vez. Negaremos los hechos si nos hacen declarar ante un juez. Que nos case en Las Vegas un Elvis que nunca murió. Se haga de día en la esfera de nuestro reloj. Cuando el instinto animal le muerde el pudor, cuando el miedo es de cristal, báilame en los labios, huyamos con un salto mortal, donde no exista el final y rompa tu voz.
siempre intenta decir lo que sientes, aunque sea evidente. Pasan los años, yo cruzo los dedos, escucho canciones de siempre. Y sé que cuesta asumirlo, pero es que todo es lo mismo de siempre. Aprieta en el pecho y a veces me cuesta entender que sigamos y a veces que estemos enteros, pues deberíamos estar muertos. Ya no intento explicarte cuánto tiempo he perdido, cierro los ojos y puedo ver en la sombra el sentido de. Cuesta asumirlo. Deberíamos de estar ya muertos, sintiendo la nostalgia que aprieta en el pecho. Y a veces me cuesta entender que sigamos y a veces que estemos enteros, pues deberíamos.
Me mata quererte porque da miedo, sí.
Les ulleres violeta, de Carme Alonso. Aquesta cançó ens indica que el Nadal, encara que no ho sembli per la temperatura, és aquí ja a la cantonada. I també hi és la Carme Alonso, a l'altra banda del fil telefònic. Què tal, Carme? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Eva Maite. I, com no, com cada mes, doncs, descobrint una dona diferent. I aquesta vegada, sí, ens traslladem al Nadal, que el tenim aquí a la cantonada. Perquè a més de Nadal, que és una època complicada. Algunes persones és una època que els encanta i altres els horroritza. Jo no sé si ets d'una banda de l'altra o et mantens neutra, Eva.
Neutra, més aviat, terme mig, no?
A ratets, oi? A
ratets, sí.
Hi ha ratets que dius, ai, que passi ja, i hi ha altres doncs, que es gaudeix, no?
En petita dosi ja està bé.
Sí. La veritat és que les llumetes i totes aquestes coses que veiem a les ciutats doncs, sempre alegren, no?, una mica, però també és època trista. Així que jo aquest any, en aquestes ulleres violeta, vull posar-hi un toc de feminisme. Sí, perquè s'acosta el dia 25 de desembre, milions de persones es preparen per donar i rebre regals, nens i nenes comencen a esperar ansiosos l'arribada de Santa Claus. Però Santa Claus, qui no coneix aquest mític personatge, no?, que durant segles ha obert amb regals la infància. Però i les dones en aquestes festes? Reines magues, la mama Claus, en comptes del papa Claus, aquesta història, no?, que domina la narrativa popular, però com ha influït en la lluita pels drets de les dones quan apareix, no?, aquesta senyora Claus. Sí. Així que, doncs, una miqueta parlarem d'ella, de la mama Claus, aquesta dona que és la dona més treballadora del Pol Nord i que al segle XIX, el Nadal depenia en gran mida del temps i de la feina de les dones. Elles eren que es feien càrrec de preparar les celebracions familiars, organitzaven events comunitaris i religiosos i treballaven en més gran mida en les indústries que alimentaven la demanda estacional, com l'alimentació, la creació de targetes, el repartiment de vent de joguines i de roba. És veritat, tot això és cert, però ha canviat alguna cosa des de llavors, en ple segle XXI? L'esgotament de tota aquesta feina és una sensació que les dones continuen coneixent molt bé i no ha canviat doncs, des d'aquelles dones que van viure fa segles, no? De fet, hi ha inspiracions, hi ha publicacions, com el de Ladies Home Journal, que ja el 1899 instava els seus lectors, les seves lectores, referint-se sempre en femení, a que no es cansessin preparant per les celebracions. I és que, encara que ha estat sempre una feina que finalment han portat les dones, majoritàriament, se li retribueix als homes. Així que, encara que s'ha avançat moltíssim en el dret de les dones dins dels espais públics, aquestes tasques de de cuidar, d'unió familiar, continuen assignant doncs aquí doncs el gènere femení. El 1875, Sarah Conan va publicar Mr. and Mrs. Santa Claus dins del western rural, i aquest conte celebra tots aquests esforços, mentre que es descriu a la senyora Claus com una dona que treballa al costat d'altres dones dins del que era Estats Units, cuinant, netejant i decorant. Ada Hilton va fer el mateix el 1885 a l'escriure In Santa Claus Land, una història en la que es reconeix a Santa Claus tenint una deuda amb la senyora Claus, admitint que sense la seva feina ell mai podria passar la temporada nadalenca. Per Conan i Hilton, la senyora Claus era tan important com Santa Claus, dos socis igualitaris, realitzant treballs conjuntament, preparant les festes nadalenques, encara que, això sí, a la major part de la literatura, ella es queda a casa esperant que el Papa Noel viatgi per tot el món repartint aquestes joguines. La Nochebuena, no?, que es coneix en altres parts d'Espanya i que tant és celebrada, és el moment en el que aquest sostre de vidre freni en sec aquesta companya indispensable. Santa puja al trineu per fer el treball visible i rebre el coneixement, i ella doncs es queda a casa, amagada del món. I aquesta representació reflexa de manera clara la divisió sexual de la feina imposada pel sistema patriarcal, que determina que les dones pertanyen a l'espai privat, realitzant doncs tasques domèstiques, mentre que els homes doncs es poden apropiar dels espais públics, dominant les activitats polítiques, econòmiques, i en aquest cas doncs les nadalenques també. Així que 1884, la senyora Claus cobra vida entre les línies de Mrs. Santa Claus de Ansel Helfel, escrit per una dona, Sarah Burke, i ella treballa fins que no pot més durant tota aquella nit i es queda fora del trineu, ignorada pel Papa Noel i els seus admiradors, doncs fins que ell accelera el seu viatge al voltant del món. I així continua la resta d'escrits i la resta d'històries que tenim doncs al llarg del món, no? Altres escriptors estan menys disposats a permetre que la senyora Claus surti de casa, així que les seves sortides doncs de seguida van guanyar un lloc en una popular llista negra, una sèrie de representacions negatives doncs que fan que les dones es quedin a casa i no puguin sortir ni entregar regals, simplement ajudant doncs això al Santa Claus. Niu de Pàrtor és el nom d'una estratègia fallida de l'Associació Nacional de Sufragi Femení als Estats Units, que va buscar aquella època registrar dones votants, interpretant que la Constitució ja els hi concedia, no?, aquest dret. I la senyora Claus sembla un objectiu poc probable de propaganda contra el sufragi, però l'associació amb una festivitat tan típicament familiar va ser que la idea de fer-la independent fos especialment impactant. És possible que el dia d'avui la idea d'una senyora Claus, que treballa al taller de Santa i surt en el trineu a entregar regals a la part que ell, no resultés particularment escandalosa. Però encara existeixen noves formes de dibuixar-la. Doncs això, sempre al darrere del senyor Claus. L'escriptura del segle XIX sobre la senyora Claus doncs es centra principalment això, sempre dins d'aquest taller, sempre dins d'un lloc tancat per no poder sortir. I encara que Santa permet que Goody viatgi al seu costat en el seu currículum laboral en el Pol Nord, encara està molt complicat que puguem veure una senyora Claus passejant-se en el trineu la nit de Nadal. La Mama Noel no només és una figura nadalenca, sinó que també ha influït en la lluita per la igualtat de gènere. El seu paper com a companya de Santa Claus ha evolucionat, gràcies a Déu, al llarg dels anys. passant simplement de ser l'ajudant de Santa Claus a convertir-se en una figura independent i que, a més, inspira a les dones de tot el món. Cada país, això sí, té les seves pròpies tradicions nadalenques relacionades amb la Mama Noel. A França, per exemple, se la coneix com Père Noël i a Itàlia com la Befana, per cert. Unes ulleres violeta d'uns Nadals passats, ja vam parlar de la bruixa Befana. Cada cultura li dona un toc únic a la història de Mama Noel, que fan doncs, que això sigui enriquidor, no? pel seu llegat. La Mama Noel és important perquè representa la idea de la generositat, de la bondat, i que, a més, això no té gènere. El seu paper al Nadal inspira a les dones i a les nenes de tot el món a creure en si mateixes i a lluitar pels seus somnis. I aquesta història, podríem dir, la història de la Mama Noel comença al segle XVIII a Europa, específicament a Escandinàvia. El seu origen és una mica misteriós, ja que es barreja amb altres tradicions i llegendes europees. Però no hi ha un lloc, no hi ha específicament un escrit on parli de on va sortir aquesta figura femenina, aquesta Mare Noel, encara que hi ha algunes teories que suggereixen que la Mama Noel no podia haver estat inspirada per una figura d'una diosa nòrdica, la diosa Freya, ambas associades amb la fertilitat i amb l'hivern. La Mama Noel, al llarg de la història, ha evolucionat ja, deixant de ser doncs, la dona, no? l'acompanyant del Santa Claus. I, a més, podríem parlar del seu començament en la literatura molt, molt, molt antiga. Avui en dia, doncs, la trobem també a més països i, a més, la podem associar a coses com, per exemple, algunes de les representacions esposa carinyosa, les seves representacions a la literatura del segle XIX, la Mama Noel era retratada com l'esposa, no?, de Santa Claus. I el seu paper, doncs, era el de recolzar-lo amb tota la feina que feia. A la de mare treballadora, la mare elegant, el símbol, no?, una mica de la igualtat de gènere, que és el que es vol aconseguir avui en dia. I com parlant, doncs, en aquests països nòrdics, tenim l'essència, una mica, d'aquesta Mare Noel, però hi ha més països. A Rússia, per exemple, la figura de Mama Noel es diu Det Morov i molt sovint està acompanyada per la seva neta, Sigurucha, que significa dona de neu. I Det Morov porta una capa blava i utilitza una vareta màgica per entregar regals als nens de l'any nou. A Noruega, la Mama Noel es diu Junelis i es representa com un petit ésser, no?, vestit de vermell, que visita les cases durant la nit de Nadal i deixa regals en els mitjons penjats a la xemeneia. Als Estats Units la Mare Noel és una figura superpopular, però sempre sí associada a l'esposa de Santa Claus. El seu paper doncs, varia, no?, depenent a la zona dels Estats Units on sigui, però moltes vegades se la representa ajudant a Santa Claus en el taller de joguines o, Eva, que no t'imagines on, a la cuina, preparant galetes pels rens. La figura de Mama Noel jo crec que s'hauria de una mica canviar i ensalçar, no?, una mica doncs, per diverses raons. En principi, doncs, una mica per això, per aquesta igualtat de gènere, no?, que avui en dia hi ha moltíssima gent que en parla, que s'omplen la boca de dir i de posar-la en tots els pamflets polítics, però que realment no sé jo si es porta a cap, no? I, en fi, de diversitat cultural, per què no? La figura de la Mama Noel s'adapta i es representa de diferents maneres en tot el món. I això permet que diferents persones de diferents cultures doncs s'identifiquin amb ella i la inclueixin, per què no? Incluïm-la en les tradicions nadalenques. I bé, una mica fins aquí doncs la història i la reivindicació de la Mare Noel, que més que una dona que podríem compartir-la entre tots dins de les festes nadalenques és una manera de recordar que continuem sotmeses a homes que són els que s'emporten, encara que sigui en la ficció, no? Totes aquestes lloances per part dels nens i per part de les festes nadalenques.
Doncs aquesta Mare Noel, que és una mica totes les mares que preparen tot allò que té a veure amb el Nadal, perquè no és cap sorpresa que encara les mares són principalment les que preparen tot, no? I Carme, amb quina cançó vols que acabem avui aquestes ulleres violeta?
Doncs mira, per acabar les ulleres violeta aquest any és una mica desitjar a tothom un desig, un Nadal tranquil i una mica... doncs felicitar les festes a tots i totes els nostres oients i, com no, sobretot a tu, Eva, per l'oportunitat de conèixer dones i de reivindicar el feminisme dins d'aquesta societat, no?
Uh-huh. Doncs gràcies, Carme. Bones festes i ja ens retrobem l'any vinent.
Molt bones festes a tots i a totes i gràcies.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que l'apreto tant records, ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, que no em fa falta veure't ni tan sols parlar per saber que estàs al meu costat. És Nadal al meu cor quan somrius content de veure'm, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces al meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. Quan t'aixeques és el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú.
Són petits detalls tot el que em queda, com queda el jersei on cabella. Vas dir que mai més tornaries. El temps pacient ha anat passant. Qui havia de dir que avui estaries esperant que ens trobéssim junts al teu costat? És Nadal. Oh,
Les ulleres violeta, de Carme Alonso.
Això és Ràdio Gavà.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Hola. Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavà tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc 9. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem!
De tot tenim a Gavà, platja, muntanya i pla. Però també emprenedors, botiguers, venedors, comerciants i un munt de professionals que ofereixen els seus productes i serveis. Si vols que tot això arribi a molta més gent, si necessites que et coneguin millor o que recordin el que fas i ofereixes, nosaltres som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla de la teva ciutat i de tot el que passa a Gavà. Si vols donar-te a conèixer, si vols que el que ofereixes arribi a més gent, fes la teva publicitat amb nosaltres. Deixa'ns fer d'altaveu de la teva botiga, el teu restaurant, la teva empresa. Contacta'ns al 689-510087, 689-510087 i t'informarem. Truca'ns, som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat.
Això és Ràdio Gavà.
No, tengo un plan detallado en mi mente. Lo escribí un 16 de noviembre para ti, pero nunca me atreví. El destino nos puso de frente. Te esperé y esperé suficiente. Y ahora sí, solo necesito un sí. Y así empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó. Para poder volverte a ver, me inventaría que un beso se te quedó. Dime qué día te lo puedo devolver. Contestarías ahora mismo, corazón, para poder volverme a ver. Y sin saber, acabaré en tu habitación y empezaré una relación de esas que no acaban los domingos. Junio 18, no logro que ese feeling se me vaya. Abro el cel y solo la veo a ella. Yo quisiera estar en esa playa. Yo quisiera ser esa botella de ron y emborracharnos en el ocean con nuestra canción. Pero tú lo sabes bien. Las mejores cosas son las que se esperan. Ya hace mucho tiempo tú estabas con él y no se te dio lo de ser traicionera. En mi plan estaba si te vuelvo a ver y por fin estás soltera.
todo lo que yo iba a hacer para que me quieras. Empezaría por una canción de amor, terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó para poder volverte a ver. Me inventaría que un beso se te quedó. Dime qué día te lo puedo devolver. Contestarías ahora mismo, corazón, para poder volverme a ver. Y sin saber acabar en tu habitación y empezar que no acaban los domingos. No sé si el tiempo esté del lado de los dos, si el plan funciona o me sale todo al revés, pero empecemos con una canción de amor. Hoy que por fin te vuelvo a ver.
A Gavà, de tot n'hi ha, de tot una mica al magazín amb G de Gavà. A Ràdio Gavà, un espai d'orientació per les famílies a càrrec del SOAF.
Aquí tenim aquest espai que esperem poder ajudar les famílies, a tothom en general, perquè ens donen consells que crec que són aplicables a tota la ciutadania. Tenim aquest espai de servei d'orientació i acompanyament a famílies, a la Glòria González amb nosaltres. Molt bon dia, Glòria, com estàs?
Hola, bon dia, Eva, molt bé. Encantada d'estar aquí amb tu una altra vegada.
Igualment, recordem que ets psicòloga i també terapeuta familiar i que ets una de les professionals que podem trobar en aquest centre de la ciutat de Gavà, que recentment heu inaugurat aquest curs.
Sí.
Vols que recordem què és el SOAF?
Sí, i tant. Doncs això, hem començat fa uns mesos, no? El SOAF és un servei d'orientació i acompanyament a les famílies de Gavà, a famílies que tenen nens de 0 a 18 anys, i la nostra funció una miqueta és aquesta, és pues això, orientar amb aspectes de parentalitat i de criança a les famílies, acompanyar en el procés vital, no? De vegades pues, hi ha dubtes, adolescència, preadolescència, o passant les famílies per un procés de dol o per una separació. Llavors és un servei de caràcter universal perquè poden venir totes les famílies que pensin que encaixen en aquesta situació, i és molt preventiu. Per tant, són intervencions breus per acompanyar. També és cert que podem detectar si hi ha alguna situació pues, que requereix algun altre tipus d'intervenció i podem derivar, i és gratuït. Per tant, les famílies de Gavà que sentin que necessiten...
No cal que tinguem cap mena de derivació. No estem parlant de patologies o diferents trastorns, sinó el que estàs comentant.
Sí.
Qualsevol dificultat, entrebanc o situació que pensem que podem necessitar alguns consells, una petita ajuda per portar aquest dia a dia millor, no?
Sí, de fet, com té aquest caràcter preventiu, és més aviat per acompanyar amb aspectes emocionals, relacionals, i sí que és cert que si detectem que hi ha alguna necessitat més específica, podríem derivar algun servei. Les persones poden venir directament, ara us direm com poden arribar, però també és cert que estem en contacte amb diferents serveis, no? De Gavà, escoles, EAP, serveis socials, i també des d'aquí ens poden els professionals derivar.
Perfecte. Recordem on sou i com us poden contactar.
Sí, estem al nou espai Sant Jordi, al carrer Àngel Arroca número 2,
sí.
I el telèfon al que es poden dirigir és el 93 635 72 39, i també tenim un e-mail on poden escriure, que és soafgava, tot junt i en minúscules, @delta.coop. Uh-huh. Vale? Perquè és des de la cooperativa Delta que gestionem aquest servei a Gavà.
Uh-huh. Recordem que és gratuït aquest servei,
sí,
eh?
Sí, és gratuït, sí. La Generalitat, des del Departament de Drets Socials, ofereix aquest servei que s'està implantant al territori i Delta el gestiona aquí a Gavà.
Perfecte. Un recurs més que podem tenir, que és gratuït i que ens pot ajudar. Per tant, aquelles persones que bueno, puguin tenir qualsevol dubte i no requereixin posteriorment doncs, un altre tipus d'intervenció, teràpia, etc., aquí tenen aquest recurs. Glòria, ens comentaves que teniu una xerrada molt interessant amb una experta, no?, en tema de preadolescència.
Sí. Com a part d'aquesta funció preventiva, organitzem xerrades, tallers a escoles i també per pares. I just avui, a les 6:30, ve la Lisenda Pasqual, que és una experta psicòloga en temes de família, criança, uh-huh. i ens parlarà de la preadolescència. De fet, el nom de la xerrada és l'etapa de no retorn, dels 9 anys cap a l'adolescència. I la idea una mica és que si algú encara vol i estem a temps, a través de les nostres redes socials, a l'Instagram, de l'Instagram de la cooperativa, de Delta Coop, hi ha un enllaç per poder demanar que li enviem i es pugui connectar perquè és online. I si no, al mateix email que us he dit ara del SOAF poden escriure perquè els puguem enviar.
Perfecte.
Llavors, si estan a temps avui encara d'escoltar-la, jo crec que és superenriquidor.
Podem seguir-la en directe, però no sé si després hi haurà opció de que, no sé si l'enregistreu i la podem veure posteriorment, per la gent que digui que avui no puc.
Diria que estarà enregistrada per les persones que ja s'hagin posat a l'enllaç, que després tindran un temps per poder,
vale.
per poder escoltar.
Ens apuntem, sí. tant si la podem veure en directe com si no, però ens hem d'apuntar en aquest enllaç.
Sí, sí.
que ens faciliteu. D'acord, perfecte.
I, igualment també com que estiguin atents a les redes socials,
sí.
perquè anem anunciant més coses que anirem fent i sempre sortiran allà a l'Instagram i després com fem coses amb les escoles, les mateixes escoles i associacions de mares i pares envien la informació.
Perfecte, molt bé, està molt bé. També un altre recurs gratuït i que són xerrades divulgatives interessants.
Sí.
De bona manera d'aprofitar les xarxes socials, no?
Total, sí.
per algú útil i positiu.
Sí, sí.
Glòria, avui ens parles de la intel·ligència emocional. Cada cop es parla més de la intel·ligència emocional, aplicada a les famílies o en general, a les relacions, a nosaltres mateixos, no? Com es defineix aquesta intel·ligència?
Bueno, com a tot, hi ha moltes definicions d'intel·ligència emocional. A mi m'agrada molt una perquè és molt senzilla, però per mi és molt maca, que a més la fa una companya meva que conec molt, que és la Natalie Lizzaretti, i ella diu que la intel·ligència emocional és saber aplicar la saviesa natural que ens aporten les emocions.
Mm-hmm. Vale. D'acord.
Perquè som certs emocionals, naixem amb un cervell emocional i ja des de que naixem tenim emocions bàsiques. Llavors, com la intel·ligència emocional és saber connectar amb aquestes emocions, entendre el missatge que ens ve a donar i com les regulem, no?
Mm-hmm. D'acord, clar, perquè... La frase és molt bonica, però ara anem a posar això a la pràctica.
Sí, sí, perquè a més és superimportant. Hem de pensar que la intel·ligència emocional està com en la base de la nostra salut mental, no? Si sabem gestionar bé les emocions, estem més protegits i també entendre que les famílies és l'entorn on nosaltres aprendrem a regular i a gestionar les nostres emocions.
Ah, això que apuntes és interessant. Si en la família de petits i de petites no aprenem, no, aquestes eines, després potser ho tenim complicat de més grans i les hem d'aprendre, no, de vos de grans.
Sí. Home, no és que no les puguem aprendre, perquè a mi el que m'agrada del model d'intel·ligència emocional sí. és que són habilitats que es poden aprendre vull dir, es poden practicar i aprendre en tots els moments de la vida.
D'acord.
Però sí que és cert que la infància és un moment en el que adquirim models com molt bàsics, no? Llavors, si en aquest moment la nostra família ens pot oferir això, doncs molt millor. No vol dir que de gran no ho puguem fer. De fet, quan fem intervencions terapèutiques, les fem moltes vegades dirigides a això, a tenir aquestes habilitats que potser no hem pogut adquirir.
Clar. Per això deia, no? que és interessant ja començar per aquí, per després ja tenim aquest camí fet, aquesta feina feta.
I tant.
Mm-hmm. No significa que de grans no podrem treballar sobre les nostres emocions. Bé, sempre que parlem d'emocions, tots ja pensem a la pel·li, no?, la del revés.
Ai, sí, és el que anava a dir. Dic, si no veus la pel·li, doncs la podeu veure perquè està molt bé.
Que, com sabeu, aquest estiu es va estrenar la segona part. La primera es tractava més les emocions bàsiques,
sí,
que serien els pilars fonamentals, no?, que hem de tenir en compte. No? Sí. Quines són aquestes emocions?
Doncs a la pel·li, i podem agafar-la de referència, i si no l'heu vist us l'aconsello, surt l'alegria, la tristesa, la por, la ràbia, i surt el fàstic, vale? Que aquesta, i hi ha gent que la considera emoció bàsica i d'altres que no. Vale? Uh-huh. Jo, ara si vols parlem d'aquestes quatre, sí, alegria, tristesa, por i ràbia, que són les més fonamentals, perquè són bàsiques, són universals, les té tothom en tot el planeta, les tenen els mamífers, uh-huh, i són innates, és a dir, són inconscients, no podem evitar tenir-les, les, yeah, tenim sí o sí, i el que és molt important és que venen a donar-nos un missatge. Vale? Llavors, fem el repàs d'aquestes quatre emocions.
Sí.
Doncs vinga, l'alegria, que és la que més ens agrada de totes.
Sí, aquesta ens agrada.
Aquesta ens agrada. Té a veure amb les fites, amb aconseguir coses. Quan nosaltres aconseguim coses, ens posem alegres. És una emoció que genera com molta energia, uh-huh, i moltes ganes de compartir, de fer coses. En l'altre extrem trobaríem la tristesa, que seria una miqueta tot el contrari. Té a veure amb les pèrdues. Quan perdem coses que per nosaltres són importants, ens posem tristos i el que fem és com baixar tota l'energia. Quan estem tristos no tenim ganes de fer coses. És un moment com de mirar cap endins, d'entendre allò que hem perdut i com podem continuar endavant sense aquesta cosa que abans teníem. I sí que sé que a vegades quan estem tristos necessitem com una miqueta de consol.
D'acord.
Sí, aquestes dues diríem com que són un oposades, no? Està l'alegria i la tristesa. I després tenim la por i la ràbia, que també s'assembla molt. La por té molt a veure amb situacions de perill. Quan jo estic en perill real o sento que estic en perill, jo anticipo un perill, tinc por i la por m'activa per poder respondre normalment des de la fugida. Quan hi ha por, necessitem fugir.
Uh-huh.
Si no podem fugir, intentarem lluitar. I hi ha una tercera resposta de la por, que és la paralització. Quan jo he intentat, sí, fugir i lluitar i no puc fer res, hi ha un moment en el que el meu cervell es desconnecta com per protegir-me, no? Llavors la por té a veure amb el perill i amb com fugim d'aquest perill, necessitem estar a salvo, no posar-nos, sí, en protecció. I per últim tenim la ràbia, que la ràbia té molt mala premsa, no?
Sí. Sí, però la ràbia mobilitza
totalment. Jo sóc superfan.
Porta l'acció. La por moltes vegades paralitza, uh-huh, o ens pot paralitzar, o la tristesa,
uh-huh,
en canvi la ràbia és com que acciona, no?
Totalment. Jo sóc superfan de la ràbia.
Sí?
Sí.
Ets una rabiosa. No.
Bueno, crec que el ben gestionada és, sí, de les emocions més poderoses, no? Perquè,
sí,
la ràbia, per exemple, té a veure amb les injustícies, uh-huh, amb les metes bloquejades, quan jo vull aconseguir alguna cosa i algú no m'ho permet o algú no m'ho permet, i té a veure amb ser capaç de posar límits. No, llavors, quan t'enfades, de les quatre emocions és la que més energia genera, i és l'energia no per atacar l'altre, perquè confonem la ràbia amb l'agressivitat. És, sí, és l'emoció per posar límits, per defensar el nostre, que això és molt important en la vida i ja s'empodera per quan ens diuen això no ho pots fer, doncs sí que ho faré, no? Vull dir que és un motor realment per avançar i aconseguir coses.
Sí, clar, ja ho has comentat, algunes emocions ens agraden i d'altres no, però hem de tenir totes en compte.
Totalment.
Ens agradin o no, ens semblin desagradables, no?
Des de la intel·ligència emocional considerem que totes les emocions són vàlides i una de les tasques fonamentals és validar-les, no? Per què? Perquè totes venen a portar-nos una informació. Clar, hi ha gent que parla d'emocions positives i negatives i
no.
Nosaltres pensem que no, vale? Que totes són positives en el sentit que totes són funcionals i ens aporten una informació. Com les gestionem i com les expressem ja és una altra cosa.
Exacte. Anem a això?
A això.
Com les gestionem?
Okay.
Perquè de vegades es diu, no?, en psicologia, has d'intentar com navegar aquesta ansietat o aquesta emoció desagradable però sense negar-la,
mm-hmm,
ni fixant-hi en excés ni negar-la, has d'aprendre com a que vagi amb tu, no?, com una onada. Vale, això és molt bonic, però
d'explicar, però com ho fem?
Com ho portem a la pràctica, no? Com gestionem aquestes emocions?
Bueno, és que la intel·ligència emocional és complexa, no? Perquè és això, hem d'estar amb l'emoció, però no gaire perquè no ens invaeixi, ens agresti, si ens posem molt lluny llavors tampoc entenem el missatge, llavors és com buscar el punt, no?
Sí.
Hi ha diferents models d'intel·ligència emocional i un que a mi m'agrada també perquè és senzill, parla de tres habilitats d'intel·ligència emocional. La primera, que és més bàsica, és la capacitat de percebre i donar-te en compte de que sento alguna emoció. I a més les emocions estan al cos. Llavors, comencem a sentir coses, no? La tristesa és molt com una sensació que tenim de vegades al pit de forat, de vacío, no? La ràbia és molt d'apretar els punts, no? La mandíbula és molt de panxa.
Sí. Això és un clàssic, eh? Sí. De contractures, no? D'apretar les dents al dormir.
Sí, total, no? Llavors, sí. És com, primer, aquesta primera habilitat és atendre les emocions, donar-te en compte de que sento. Uh-huh. Per tant, hem d'estar oberts a sentir, perquè sí. Si no, no ens arriba aquesta informació. Quan ja hem passat per aquesta primera part, hi ha un segon nivell, que és la comprensió emocional. I aquí es tracta de ser capaç de posar-li un nom a l'emoció. Ostres, això que sento és por, o és tristesa, o és ràbia. Perquè un cop que identifiquem, podem entendre millor el missatge. Uh-huh. I l'últim, diguem, nivell d'intel·ligència emocional, el més complex i el que triguem més a madurar i a adquirir, és la regulació emocional, que sí. És la capacitat de regular la intensitat, de pujar i baixar l'emoció, baixar les que no són agradables, podem pujar les que són agradables. Uh-huh. I d'entendre què necessitem i què puc fer amb això i com expresso l'emoció. Llavors aquesta és més complexa perquè requereix una maduresa mental que moltes vegades, no, el cervell no està del tot desenvolupat fins als 25 anys perquè regulem les emocions amb el nostre neocòrtex. Llavors, clar, aprendre i arribar fins aquí requereix temps i acompanyament.
Sí, vale, i com fem això? Com... Quines habilitats podem adquirir per aconseguir aquesta regulació amb nosaltres mateixos, amb la resta de persones? Jo de vegades he escoltat a psicòlogues en podcast dient que quan som petits, molt petits, el que fem és regular-nos amb la nostra mare principalment, sí. No? I que després ja hem d'aprendre a fer-ho per nosaltres mateixos.
Clar, al principi hi ha el que es diu la heteroregulació, és a dir, jo no em puc regular perquè el meu cervell neix amb totes les emocions però no neix amb la capacitat de regular-les, sí. No? Per tant, és com si els nostres cuidadors, figures de referència, pares, ens presten el seu neocòrtex, és a dir, jo no el tinc, no? Llavors expresso l'emoció i des de fora m'acompanyen, em contenen i m'orienten. Això s'ha de fer durant molt temps perquè nosaltres anem adquirint això, no? Uh-huh. Llavors, seguint aquestes habilitats seria que algú des de fora pogués veure la meva emoció, me la pogués com reflectir, no? Veig que ara estàs trist o que estàs enfadat, que em permeti estar en aquesta emoció, no? Perquè molt sí. Sovint és com, tinc por, no tinguis por, o ja. Estàs trista, no, anem a posar-nos contents, no? Això que deies abans de, hem de transitar l'emoció, perquè si no estàs dins, no pots sortir, no? Mm. Llavors, és permetre estar una miqueta aquí acompanyant i després, pues, començar a poc a ensenyar estratègies de regulació. Puc respirar, de vegades necessito estar en un moment de calma, no? De vegades ens podem distreure, perquè no, distreure't sempre no, però en algun moment de vegades necessitem distreure's perquè baixi una miqueta, no? Mm-hmm. Aquesta intensitat, i ja després podem parlar de l'emoció, perquè quan està molt intensa i estem molt segrestats emocionalment, no podem raonar. No?
Sí, això sempre és una eina bastant útil, no? De quan ja potser som més adults, estem en una situació que ens provoca, que estem molt emprenyats, per exemple, no? Amb una conversa amb una altra persona, i és com entendre que potser hem d'esperar un moment, esperar que se'ns baixi, no? Tota aquesta pujada, i després ja sabem que podem parlar del tema, no? Sí. Això és bastant important, no, també?
Clar, això nosaltres diem que es diu segrest emocional, és a dir, Aha. El cervell, tenim una part del cervell que és més específica de les emocions, que es diu amígdala, no? Quan l'amígdala es posa a tope allà, pa, segresta tota la capacitat del cervell i tota l'energia del cervell està només en sentir aquella emoció. Per tant, quan tu des d'aquí intentes fer raonar algú, no et pot escoltar, perquè el neocòrtex s'ha desconnectat, la capacitat racional s'ha desconnectat. Què hem de fer llavors? Un, no posar més llenya al fuego, no? Perquè si jo a sobre em poso allà, doncs no t'has d'enfadar, i perquè t'enfades, encara m'enfado més, acompanyant aquesta emoció, reflectir, doncs ja veig que estàs enfadat, que això per tu era important, que t'has molestat, esperar que l'emoció baixi, i ja després farem la reflexió, no? Però és a dir, sí. Com en segrest emocional no podem gestionar. Yeah.
La típica rabieta, no?
Total.
En el moment de màxim apogeo de la rabieta no és un bon moment.
No.
O per fer el que has comentat de no posis així, no sé què... No, llavors, clar, van escalada, no?
Clar.
és com, no, ens intentem ser una mica pacients, intentem acompanyar i després ja raonem, no? Després ja intentem dialogar i fer entendre, no? O que ens expliquin.
Total, així és. Clar, estic amb una rabieta. La persona que m'acompanya, que m'heteroregula des de fora, sí, ara està molt regulat. Perquè si tenim un nen amb una rabieta, que és molt típica de l'edat i que és normal, perquè s'enfaden i l'emoció de la ràbia, hem dit que és molt intensa, sí, i ells no tenen eines per regular-les, per tant s'enfaden molt.
O que estan plorant, no? Desconsoladament, per una cosa que sabem que és una tonteria, i segurament ell també ho sap, però en aquell moment, no?
O potser... Per nosaltres és una tonteria, però per ells
sí,
és important.
Sí, és important, sí.
No em conviden a un aniversari. Bueno, doncs no passaràs. No, doncs per mi és molt important i estic trista, no? I clar, necessito plorar. I, clar, des de l'amor que tenim als nostres fills, els intentem salvar.
No passa res.
Intentem, sí, que no passin per aquestes emocions, entre cometes, desagradables. Però és que són fonamentals perquè per adults jo sigui capaç de gestionar aquestes emocions i he hagut de passar per totes moltes vegades de petit. Per moments de ràbia, per moments de tristesa, per moments de por, no? Llavors, de vegades els intentem protegir, i, o intentem negar, o hi ha famílies que hi ha emocions que les gestionen pitjor perquè són més prohibides, no? Pues en aquesta família no ens enfadem. Llavors, quan ets gran, no et saps enfadar. O quan t'enfades, et sents supermalament. O al revés, et vas guardant la ràbia, i la ràbia és una d'aquestes que quan les guardes, després esclates, no? I passes a moments de reprimir la ràbia, esclatar la ràbia, no?
Totalment, totalment. S'han de parlar de totes les emocions en família?
De totes.
Totes són acceptades.
Totes són acceptades, totes s'han de validar i s'han de legitimar, no? I en aquest procés que diem d'intel·ligència emocional, anem a identificar-les, anem a posar un nom, anem a intentar entendre quin és el missatge, i ja després intentarem regular tot això. Però totes són vàlides. Així com, per exemple, de vegades no la manera que tenim d'expressar-les, no? Per exemple, si un nen està jugant amb una joguina i un altre, o el seu germà ve i li treu la joguina, doncs és normal que s'enfadi, que tingui ràbia.
Sí.
Clar, potser li sortirà pagar-li a l'altre nen. Clar, validem l'emoció, no necessàriament validem la manera d'expressar-la. Llavors aquí hem d'intentar ensenyar eines per expressar aquesta emoció d'una manera més adaptativa.
Ara estava pensant que crec que en alguna ocasió he vist, per treballar amb els infants, fer com una mena de diari d'emocions, no? Potser amb gomets de colors, no? De que si potser no saben expressar, doncs, massa què és el que estan sentint, o per treballar aquestes emocions, fer com, posar avui com he sentit, doncs, o amb una careta, no?, una cara de somrient, o més trist, o això també pot funcionar.
Pot funcionar, sí. Bueno, cadascú ha de provar coses que puguin funcionar. Hi ha llibres que t'expliquen les emocions,
també,
no? Doncs això, aquesta pel·lícula... Llavors, la idea és que els pares tinguin com eines per poder acompanyar i ensenyar els nens això. Diari emocional funciona. Clar, han de ser una mica més grans perquè
sí,
han
sí.
de poder apuntar, no?
Però fins i tot hi ha aplicacions, per als sí? que són una mica més grans, òbviament amb el control dels pares, entenc, però, no? O els adolescents, sí. Hi ha aplicacions que... Això, pots fer com el teu diari, no? De com t'ha anat el dia, no sé què, tal, coses positives que has fet avui, coses que no t'han agradat.
Clar, això ajuda molt amb aquesta part que dèiem de l'atenció a les emocions, no? Quan jo faig un diari estic prestant atenció al que sento, i després també la part d'identificar, no? Pues això, o sigui, són emocions que em generen energia, o al revés, emocions que em treuen l'energia,
sí.
O on sento la incomoditat i el nus, està aquí al pit, o aquí a la gola,
a la panxa.
Sí, i parlar amb l'emoció, a preguntar-li què necessita. I tu què necessitaries? No? Perquè l'emoció sempre ens mou a fer alguna cosa, no? Emoció ve del llatí, que vol dir emovere, i és moure't cap a. I llavors les emocions es mouen a fer coses, no? I llavors entendre quina és l'energia també ens ajuda a entendre el missatge.
D'acord. Què més podem explicar aquí? Bueno, ja estem explicant ja una mica com ser més intel·ligents emocionalment, però no sé si hi ha algunes altres coses que podem aportar en aquest sentit per aconseguir ser més intel·ligents en aquest sentit.
Bueno, sobretot jo crec que a mi m'agradaria remarcar el missatge de com les famílies poden acompanyar, no? Per això que dèiem que és molt important que és en l'entorn familiar on aprenem a regular-nos, i per tant que els pares, els cuidadors sàpiguen regular-se, tinguin aquesta intel·ligència emocional, és fonamental, perquè si jo no tinc aquesta habilitat, difícilment com la puc ensenyar o puc acompanyar algú, no? Llavors, la primera és com a adults, i com a adults sempre tenim la responsabilitat de com ens estem cuidant emocionalment. Això, sabem identificar, sabem regular, per això que dèiem, no? Si tenim davant un nen amb una rabieta, jo no puc entrar també amb l'emoció de la ràbia, perquè llavors entraríem en escalada. Per tant, a nivell familiar jo crec que és molt important que, pues això, que puguem tenir, no, uns referents que tinguin aquestes habilitats d'intel·ligència emocional. També és molt important, l'altre dia vam parlar de comunicació, no? Les famílies intel·ligents emocionalment són famílies que tenen bones habilitats de comunicació i, com deies, no? Poden parlar de totes les emocions. No hi ha emocions bones ni dolentes, totes són bones, totes són acceptades.
Vale, per tant, com són les famílies emocionalment intel·ligents? A banda d'això, que hi hagi una bona comunicació i no hi hagin temes ni emocions vetades.
Doncs bàsicament això. Són famílies, una, que els referents tenen intel·ligència emocional i saben regular, que hi ha una bona comunicació, que hi ha un bon vincle, perquè al final per expressar emocions hem d'estar en un entorn segur.
Exacte, sí. Això amb els adolescents i preadolescents sempre, bueno, és habitual dir, no, és que no volen parlar de com... No volen parlar, no? Tots hem estat adolescents, sí, també, i ens hem trobat en aquella situació de no, jo això amb la meva família no... No? Clar, suposo que si de petits s'han acostumat a que sí que tenen aquest espai segur, en aquesta etapa d'adolescència i preadolescència pot ser una mica més fàcil, no?, que es vulguin comunicar.
Segur que l'adolescència i preadolescència, quan comencen a fer aquesta cosa més de l'autonomia i separar-se una mica, no ens expliquen tot com quan són tan petits. Però si hem posat aquestes bases i saben que poden venir a parlar, que no jutjarem, que no minimitzarem, que no, no, que les emocions seran acceptades, sí que tindran aquesta confiança per explicar-nos almenys aquelles coses que són importants. També és cert que comencen a regular-se amb els amics, no?, i ells també comencen a explicar les seves emocions, que també està bé perquè fan la referència, no?, amb els amics. Però bueno, sobretot això, si a casa acostumem a parlar de les emocions, jo t'explico com em sento i és un... no és com estàs, és com et sents. I com et sents, no? Llavors a casa parlem, identifiquem, i és molt més fàcil que vinguin a parlar quan són adolescents de les emocions.
I ha de ser recíproc, sense passar-se, òbviament, vull dir, que els pares tinguin o que els infants puguin parlar de les seves emocions amb els pares i els pares els hi preguntin, i a la inversa, que els pares puguin parlar amb els fills, segons l'edat que tinguin, de com se senten ells.
De més petits, evidentment, nosaltres regulem, estem bé, però sí que és cert que conforme es van fent grans, sí que podem parlar de si a mi alguna cosa m'ha enfadat a la feina o tinc un problema, no? O fins i tot amb ells, no? Això que dius, pues m'ha enfadat, no? És a dir, com al final som el model, i identificar, expressar i regular les emocions serà molt important, i clar que sí que podem explicar com ens sentim i que ens sentin, que entre, no?, entre els adults també parlem d'això.
Clar, i la gent que ens escolta, les persones adultes, i diuen, d'acord, però és que jo, per mi mateix, jo ja no tinc bé el tema de regulació emocional. Com ho faig per jo poder tenir aquestes eines, estar bé amb les meves pròpies emocions i poder sortejar situacions complicades emocionalment en la família, no?
Quan ens costa regular les emocions, hem de veure també d'on ve tot això. De vegades simplement és que estem estressats, i quan un està en un ambient, no, d'ansietat, li costa més d'aturar-se, anotar i a posar nom. I, no? Llavors, com donar-nos compte de si tenim espai de cuidar-nos, d'estar bé, pues, coses com respirar, que sé que és un topicazo, però que realment ajuda, perquè quan l'emoció ve allò del segrest emocional, que fa coses com hiperactivar-se i necessitem baixar. No? Llavors, tenir aquesta capacitat de respirar o de tenir eines, vull dir, doncs hi ha gent que escolta música, se'n va a caminar, fa esport, vull dir, com que tu tinguis les teves estratègies que saps que t'ajuden com a sortir d'aquestes emocions.
Aquest espai, no?, és el que sempre es diu de cuidar-nos per cuidar, poder estar bé nosaltres per poder cuidar els altres.
Això és.
Perquè si no, és complicat, no? Si no mantenim la nostra pròpia salut mental, en aquest cas, davant d'una situació més complicada o més retadora, potser no estem en un bon punt nosaltres per poder fer front a allò i donar el suport, no?
Totalment. I la criança, Bueno, és una feina que comporta molt i que és cansada. Llavors, per això, a orientar i acompanyar les famílies, perquè està bé que les famílies es cuidin també elles, no? I és cert que si un no està molt bé emocionalment i podem tenir diverses situacions a la vida que ens porten aquí, ens costa més de regular i de cuidar, no?
Rebeu moltes famílies per aquest tema d'intel·ligència emocional o moments que es fan complicats?
Doncs concretament, clar, la família no va dir-te...
No
tinc intel·ligència emocional, però sí que és cert que en psicologia gairebé totes les situacions acabarien connectant amb com gestiono les emocions, no?
Sí.
Perquè és com una cosa super transversal a nivell de psicologia. Per això diem que està a la base de la salut mental. Si jo sóc capaç de identificar i gestionar, difícilment arribaria a moments de molta ansietat o de depressió, no? Perquè abans hauré identificat, m'hauré cuidat, sé el que necessito, perquè al final les emocions com la brújula que utilitzem per anar per la vida. Si jo les entenc i connecto, encamino bé moltes coses de la meva vida, les decisions que prenc, no? Llavors, com no ens venen a demanar explícitament, vull millorar l'intel·ligència emocional, però sí que indirectament al final en gairebé tots els processos d'acompanyament psicològic acabem treballant emocions.
Gestions emocionals, no?
Sí.
Dins de la família, les persones de la família...
Sí.
Seria la base.
Jo, per mi, és la base, ja et dic, de la salut mental.
I la comunicació, no?
La comunicació.
Són els dos pilars.
Sí.
La gestió emocional pròpia, la corregulació amb els que tenim al costat, en aquest cas la família, i la comunicació, que no, que forma part de la corregulació, no?
Total, sí, per això he triat aquests dos temes, no? Sí. L'altre vam fer comunicació, i aquest, perquè jo crec que van de la mà, no? I que són dues eines que si tenim presents i ben treballades, doncs ens ajuden a que les coses vagin molt millor.
Uh-huh. Glòria, no sé si vols apuntar alguna coseta abans d'acomiadar-nos.
Doncs no, que estic encantada de poder donar aquests missatges, no? Perquè sempre ajuden.
Poden ser útils,
sí, molt.
Crec que tots ens fan pensar, no? De coses que potser ja estem fent bé, d'altres que podríem millorar.
Sí.
I recordar on sou al SOAF, que ho hem fet abans, però tornem a recordar i que la gent que ens escolta i se senti interpel·lada, que pot acudir a vosaltres per fer qualsevol consulta, en aquest sentit o en alguna relacionada amb el tema de famílies i bueno, en definitiva, alguna qüestió que pugui necessitar. Total. En aquest sentit, on és el SOAF?
Doncs el SOAF està al nou espai Sant Jordi, al carrer Àngela Roca número 2,
sí.
I si es volen dirigir a nosaltres, ens poden trucar per telèfon al 93 635 72 39, o bé poden escriure un e-mail a soafgava@delta.coop, amb dues os.
Doncs moltíssimes gràcies, un plaer com sempre tenir-te aquí.
Igualment.
I ens veiem doncs d'aquí a unes quantes setmanes.
Sí, al desembre, d'aquí un mes més o menys.
A veure quin tema ens portes, que segur que és superinteressant també i ens pot ser molt útil. Un plaer, Glòria.
Un plaer per mi també, moltes gràcies.
A Ràdio Gavà, un espai d'orientació per les famílies a càrrec del SOAF.
Això és Ràdio Gavà.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas. Elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramas S.A. Soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate. Ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Yungaba, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Yungaba, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web yungaba.com. Yungaba, siempre a tu lado.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà cultural.
El Museu de Gavà acull aquests dies i fins al 19 d'octubre l'exposició El futur és aquí, la nova edat dels metalls, el passat de la mineria a Gavà, la nova edat de pedra. És una mena de contraposició, no?, entre la mineria actual i els seus reptes de futur i el passat, justament des d'aquesta mineria prehistòrica fins no fa massa o fins als nostres dies. Hi ha un punt en què totes dues conviuen. Una exposició que es va inaugurar el dimarts 12 de novembre al museu i que és una col·laboració amb el Museu d'Arenys. De fet, el Museu d'Arenys va comissariar i produir El futur ja és aquí, la nova societat dels metalls, i el Museu de Gavà va decidir que seria una molt bona idea portar aquesta exposició i complementar-la amb aquest El passat de la mineria a Gavà, la nova edat de pedra. Aquesta exposició la podrem visitar fins al 19 d'octubre del 2025, com hem comentat, i trobarem una sèrie de plafons informatius i també una sèrie de peces de minerals, de minerals que s'estreien en el passat i d'altres minerals i metalls que s'estreuen en el present i en el futur. I ens planteja una sèrie de preguntes, també algunes respostes, no? I ens vol fer reflexionar, no només gaudir d'aquestes peces, d'aquests minerals o justament d'això, no? D'aquestes troballes. Nosaltres vam poder parlar amb tres de les persones que han fet possible aquesta exposició. Una d'elles és la Neus Ribas. Ella és directora del Museu d'Arenys i ens parlava així.
La part inicial i el punt final és una exposició que vam inaugurar, ara em diré malament la data, eh? Us ho juro que intento recordar, l'any 21? Sí, crec. I que tracta precisament de... És una exposició, ja que nosaltres tenim un museu de minerals, una exposició dedicada als minerals de futur. Aquells recursos minerals que la nova economia necessita. I una mica també és una exposició que ens la plantejàvem, i sobretot el comissari de l'exposició, en Marc Campeny, se la plantejava com un repte, com un debat. No era una exposició tant de dir coses molt de tesi o explicar moltes coses, sinó plantejar molts dubtes i moltes reflexions sobre el tema. L'exposició parla de que si Europa, que és la diguéssim, la que té més en el cap aquestes... crear aquesta agenda 2030 en la que hem d'aconseguir emancipar la sostenibilitat, retirar els vehicles de combustió, substituir-los per vehicles elèctrics, pensar en altres maneres també, inclús la navegació per aèria que canvi, o sigui, anar retirant petroli i gasos de la nostra economia. Quins minerals tenim per fer això? Tenim el cobalt, tenim el liti, són realment minerals, però ens tenim prous en Europa? En Europa no. Llavors aquí hi ha una mena de desequilibri entre d'on obtenim aquests recursos, que això és el que explica l'exposició, com els obtenim i quin cost tenen també a nivell social, a nivell de també si tenim, a Europa som molt curosos de com hem d'obtenir, com ha de ser el treball. Potser no ho som tant quan veiem com es fa en altres països. Vull dir que es creen un món de dubtes. N'hi ha prou? El cotxe elèctric és funcional o també estem generant altres residus? Clar, per això dic que l'exposició planteja moltes preguntes més enllà del que puguem respondre, perquè és que el futur és aquí, perquè ja estem intentant canviar això, però és el futur real o encara ens trobarem amb altres?
Hi ha, evidentment, hi ha respostes. Hi ha, evidentment, la necessitat de canviar moltes de les, dels recursos. Evidentment, és necessari, perquè, per exemple, ja no podem tenir carbó i hem de canviar de tipus d'energies, hem de canviar les eòliques. Aquestes eòliques exigeixen un altre tipus de minerals, que és els que hem d'obtenir. Per tant, és una realitat. Vull dir que planteja unes coses òbvies, com pot ser aquests canvis que s'estan produint, com és el cotxe elèctric. I també hi ha per això hi ha tot un esquema del cotxe elèctric, d'on tenim els minerals, quins minerals són els que hem d'utilitzar. Per tant, són realitats. I pensa que en aquest sentit de les preguntes deia que l'exposició és molt oberta, en el sentit de dir que la reflexió continua. I hi ha un salt més de futur, que és el que tenim al final de tot, que és allò de dir, si aquest planeta l'estem exhaurint de recursos, on els anem a buscar? Hi ha l'explotació submarina, hi ha l'explotació a mar, hi ha fins i tot, algo que a mi em va explotar el cap quan m'ho explicava en Marc, de a través de l'agromineria, o sigui, plantes que puguin, dels que puguem extreure un recurs que no obtindríem d'un mineral. Coses que realment sorprenents, però això vol dir que la investigació continua, per donar resposta a una societat que té unes necessitats i estem sempre intentant avançar. I a la vegada, és el que dèiem, hem de intentar ser sostenibles, hem d'intentar respectar al màxim els recursos. Vull dir que aquest difícil equilibri entre una economia i un planeta que se'ns està... Sembla que sé que els recursos són finits. Va ser molt curiós, perquè el Mireia ens coneixem de fa molt de temps, fa molt de temps. I llavors, al principi de l'exposició hi ha un pla històric de, des de la prehistòria a l'actualitat, com han anat canviant el tema dels minerals, i que ha sortit una foto d'una varicita de Gavà. I clar, vaig dir jo, home, la necessito d'alta resolució. Truco a la Mireia, i clar, trucar a la Mireia no era només necessito això, adéu. No, vam començar a parlar, i em diu la Mireia, m'encanta la idea. Dic, vull, quan la tinguis, la vull venir a veure. I la Mireia li va agradar molt la idea i ella va desenvolupar en col·laboració amb en Ferran i la Iel, va desenvolupar aquesta segona part. Però jo trobo genial que la Mireia agafés i digués, et sento un repte com és una exposició d'aquestes característiques, perquè jo tenia clar que quan la vam fer Arenys que era un repte, en el sentit que són exposicions que no són de contemplatives, no són de veure, són de reflexionar, són més, et demana que poco pensis una mica. Per tant, jo penso que eren un repte i m'encanta que la Mireia agafi també aquest repte.
Això ens explicava Núria Ribas com a directora del Museu d'Arenys i que també ens deia com va sorgir la idea de que aquesta exposició pogués venir a la ciutat de Gavà i pogués tenir la seva complementació des de la part que té a veure amb el passat miner de la nostra ciutat i el passat neolític. Per una altra banda, també vam poder parlar amb Ferran Borrell. Ell és arqueòleg de la institució Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques de Barcelona. Ens va parlar des de el seu punt de vista sobre aquests apunts, com per exemple si és possible una extracció ètica dels recursos.
S'ha fet una contraposició d'una problemàtica que és comuna, que és la necessitat incessant que té la societat, l'ésser humà, de nous materials i com s'ho ha fet per explotar-los. En l'actualitat es pot pensar que això és una problemàtica molt nostra, molt única, però veiem que a la prehistòria doncs, també hi ha aquesta necessitat constant i és una mica una carrera tecnològica i una carrera per explotar i descobrir i fer servir, incorporar nous materials per fer noves eines, fer-les millor, fer-les més eficaces. Llavors contraposem en una mateixa problemàtica dos moments, l'actualitat i fa 6.000 anys. En la part que s'ocupa de l'explotació actual d'aquests materials, el coltan, aquestes terres rares, es fa una reflexió sobre la sostenibilitat de la pròpia explotació, de les condicions en què es dona a terme aquesta explotació d'aquests materials, que normalment és en tercers països, en unes condicions, òbviament, lluny de ser les òbvies, les òptimes, perdó, I llavors es fa una reflexió doncs, molt, molt clara de cap on anem i cap on ens porta aquesta gana insaciable de nous materials, de nous productes en la nostra societat. Pues, per exemple, a la prehistòria, que estan explotant aquí a Gavà? L'avaricita. L'avaricita no és un element que necessitis per la teva subsistència. És un material que tu incorpores en la societat, però té un valor simbòlic, té un valor més enllà del que pugui... No és subsistencial, estrictament parlant. Collarets, evidentment, pot posar de relleu que tens unes bones xarxes d'amistats, de connexió amb altres grups, però no és una qüestió de subsistència estrictament. I en la societat actual, per exemple, s'està explotant per joieria també, l'or, la plata, els diamants, això no té res a veure amb la subsistència. I això també comporta tota una mineria per extreure-la. Llavors podem trobar qüestions subsistencials, però també de prestigi i simbòlic en els dos moments, a la prehistòria i en l'actualitat. Bona part d'aquesta explotació, d'aquesta mineria a gran escala actual, està vinculada a l'obtenció d'aquests materials que formen part d'aquesta carrera tecnològica en la que estem immersos i amb les noves qualitats que puguin tenir aquests productes per permetre fer doncs, els mateixos productes, un telèfon més petit, un telèfon més lleuger, una xapa d'un cotxe més lleugera, però més resistent o igual de resistent. Sí que és veritat que en aquest sentit la major part, podríem dir, d'aquesta explotació minera, d'aquesta necessitat de metalls, ve d'aquesta indústria de necessitats bàsiques, teòricament. És complicat, perquè els recursos són finits, i explotar una cosa que saps que és finita, evidentment no és sostenible, per definició. Depèn de com ho duguis a terme, si hi ha una explotació, doncs s'explota la situació de pobresa d'alguns països, doncs òbviament estem lluny de que aquesta apropiació, perquè bàsicament és una apropiació d'aquests materials, d'aquests béns naturals que tenen aquests països, a canvi normalment de poca cosa, quan aquí després això agafa un valor molt alt, el qual el d'ètic de moment no ho portem gaire bé. Sostenible, ja et dic, vull dir, si és un recurs finit és difícil que sigui sostenible. Vull dir, però això és un altre problema que va molt més enllà del tema dels minerals explotats en la mineria.
Aquests minerals i aquests metalls que podem veure en aquesta exposició, sobretot a la segona part, aquesta part que fa referència a la ciutat de Gavà, han estat seleccionats o fins i tot cedits per part de Yael Díaz, no tant per ella, sinó per al Museu de Ciències Naturals. Ella és conservadora de la col·lecció de patrologia d'aquest Museu de Ciències Naturals i ha fet d'assessora d'aquesta part de la mineria del passat, el passat de la mineria a Gavà i la nova edat de pedra. També algunes de les peces que hi podem trobar, algunes pertanyen a la col·lecció del Museu de Gavà i d'altres venen del Museu de Ciències Naturals. Ella ens parlava d'aquesta manera des del punt de vista de la patrologia.
L'home neolític era molt més... Jo crec que tenia molts més coneixements de geologia que potser molta gent avui del poble estàndard, no? I sí, tenien aquesta habilitat de saber les propietats que tenien, propietats, evidentment, per treure'n profit. Llavors, el que fem els petròlegs és també estudiar aquestes propietats, no només per treure'n profit, sinó més enllà, a un nivell d'estudi molt més superior. Però sí que amb aquestes roques que hem buscat aquí, hem buscat que siguessin semblants a el que realment s'ha trobat aquí a Gavà, a les excavacions. Llavors, hi ha la comparació en aquesta exposició entre les roques, unes de Gavà, algunes altres no, són de França o crec que n'hi ha alguna més d'Itàlia, doncs comparada amb els materials que s'han trobat, que són el mateix material. Aquí buscaven la varicita, que diem el mineral verd, sigui varicita. Jo aquí sí que he estudiat la varicita en la meva tesi i sé que doncs, la varicita són molts minerals més dins, llavors buscaven el mineral verd. Quins altres roques hi utilitzaven? Doncs utilitzaven, evidentment, propietats de roca per esmolar, doncs un gres. Necessitaven per tallar sílex, doncs, o obsidianes, utilitzaven varietats de roques de quars o quarsos diferents per tallar. Realment sabien utilitzar molt bé el seu entorn. Les roques de doncs, les corneanes, doncs, les utilitzaven com a pics, i això és el que aquí podreu veure i gaudir.
Una exposició que, tornem a repetir, tindrem disponible per a la nostra visita fins al dia 19 d'octubre del 2025 al Museu de Gavà. El futur ja és aquí, la nova societat dels metalls, aquesta part que ens parla de l'actualitat i del futur de l'explotació d'aquests recursos de metalls i de minerals arreu del món i de per a què s'utilitzen, per exemple, per vehicles o per d'altres tecnologies i si és possible una explotació responsable i ètica. I, per una altra banda, el passat de la mineria a Gavà, la nova edat de pedra, que ens explica doncs, aquest passat, l'explotació dels recursos en el passat, per què es feien servir i on podrem trobar mostres d'aquests minerals i d'aquests metalls. Finalment, una reflexió final, una exposició que ens vol fer pensar i que ens convida doncs, a reflexionar en el nostre paper, si és que en tenim un, en aquesta explotació dels recursos. Us convidem a visitar-la al Museu de Gavà.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà Cultural.
Tú sigues pareciéndote aquel gran ser que se creía nada. Yo por mi parte, sabes bien, puedo ser la pieza que jamás encaja. Indomesticado animal, insatisfecho para variar, el que maulla por más espacio. Pero los gatos que andan por los tejados los cambiarían por probar tu regazo. Te he dicho gracias alguna vez. Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene, yo me vengo abajo y respiro fatal. Mientras tú, mi ejército de salvación, y los demás van y vienen, y siento que hasta el suelo se mueve, se hace la distancia entre el mundo y yo. Mientras tú, mi ejército de salvación. La inspiración a veces se va o está a tu lado y tú no te enteras de nada. En otras la solución era encontrar al fin la María adecuada, que se ría de mi miedo a escribir, que pase por encima de mí, que lo sepa hasta mi piel. Hoy veo la posibilidad de hacerte una canción total. Te he dicho gracias alguna vez. Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene, yo me vengo abajo y respiro. Mientras tú, mi ejército de salvación, y los demás van y vienen, y siento que hasta el suelo se mueve, se hace la distancia entre el mundo y yo. Mientras tú, mi ejército de salvación. Mientras tú, mi ejército de salvación. Tú, pocos más, me hablan y me miran de frente y saben cabalgar el fuego de mi satisfacción vital, mi impulsividad.
vieja, levantándose la espalda al bailar. Y un jovencito de broma peligrosa, haciendo gala del orgullo local. De los que dan dinero por la noche, para que nunca termine su canción. Para que sube el músico ambulante, su condición de
artificial. Apuró el trago de madrugada. Un borracho imitaba el canto del gallo.
Se deslizó por una callejuela antes de que empezase a clarear. Y al pasar por la ventana enrejada, suavecito empezó a silbar.
Survive.
Pareu atenció, és moment d'escoltar la nostra gent gran.
Ya hace un mes, parece que no, pero ya hace un mes que tuvimos con nosotros a representantes de la Asociación de la Gent Gran de Gavà. Hoy cogen el relevo los primeros que tuvimos aquí hablando con nosotros en su momento.
Sí.
El presidente Tomás Godino. ¿Qué tal, Tomás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Y Manolo Gómez, que es el vicepresidente. ¿Qué tal, Manolo?
Hola, buenos días, Esteban.
En la vez anterior tuvimos a Ramón Yanono, que nos hablaron sobre todo de cosas, y fue así, de cosas lúdicas, pero también nos comentaron el viaje, ¿no?, que se había hecho, el desplazamiento que habían hecho algunas personas, incluida Ramón, ¿no?, de la Asociación de la Gent Gran, la recogida de alimento y de material que se hizo para los pueblos afectados de la Horta Sud de Valencia por la Dana, en colaboración con otras personas de la ciudad de Gavà. Y bueno, la verdad es que nos puso los pelos de punta, porque justo ahora, hace un mes, ¿no?, de la Dana, acaba de hacer un mes, la Asociación de la Gent Gran cogió la furgoneta un poco después y decidió bajar allí. Y bueno, es que ponía los pelos de punta. No sé si habéis seguido en contacto, si habéis vuelto a bajar. Yo sé que las cosas están muy complicadas y que tampoco es para ir bajando, ¿no?, continuamente, y es difícil. Me acuerdo que nos explicaba Ramón, que habían llegado allá, habían contactado ya con un ayuntamiento, pero luego les dijeron que ya no os podían coger más. Bueno, fue bastante increíble lo que nos contó, y que imagino lo ha habido muchas más personas que han hecho de voluntarias, ¿no?
Sí, porque allí se junta la gran ola de solidaridad que ha habido. La verdad que ha sido, ayer precisamente hablábamos con Casa Valencia y están súper, súper contentos por, dentro de la desgracia, por esa gran recepción que ha habido en Gavá concretamente, en otros municipios también, sí. Pero hablamos de Gavá, de dar soporte a la gente que lo ha perdido todo, la gente que se ha visto afectada por la dana, ¿no? Y como bien decías, nosotros, bueno, la asociación hemos hecho dos viajes, hemos llevado material de lo que hemos recogido, de limpieza, de comida, de ropa. Pero llegó un momento que se une allí tanto la gran cantidad de producto que ya hay, con todo lo vemos en los medios, la desorganización que hay. Entonces, ahora, como ya hablaremos más adelante, sí, supongo, estamos participando de otra
Exacto.
forma.
Exacto. Justamente, vamos a enlazar este comentario, ¿no? De cómo, pues, desde la asociación de la Gent Gran se quiso ayudar, ¿no? Igual que Casa de Valencia, que se movilizó súper rápido y muchísima gente llevó muchas cosas, y la Casa de Valencia centralizó esta ayuda, en cierta manera. La asociación de la Gent Gran es una de las entidades que colaboran de este proyecto de pulseras solidarias que hace, pues, muy poquito que se ha presentado. ¿Nos queréis explicar un poco de dónde surge esta iniciativa? Porque hay asociaciones de vecinos, hay vuestra asociación, hay algunas otras. No sé si, bueno, el contacto entre unos y otros, os hizo pensar, vamos a hacer algo.
Bueno, pues nosotros, varias asociaciones, hago un poco repaso, digamos, histórico. Algunas asociaciones de vecinos, juntamente con nosotros, ya en marzo pasado, hicimos un pequeño grupo de trabajo, por decirlo así, entre entidades, pues para conocernos, para mantener contacto, para darnos soporte cuando hacemos una actividad, informarnos de cómo solucionamos un tema, cómo solucionamos otro. Bueno, y ahí salió un pequeño grupo embrionario de 7 u 8 entidades. Uh-huh. Y ahora, dentro de ese grupo, la Asociación de Cantrías, concretamente, hizo una propuesta que era ayudar a los afectados por la dana, haciendo unas pulseras y vendiéndolas, que con un mensaje simbólico, y que, bueno, un poco la pudiéramos vender a la gente que quisiera colaborar dentro de Gavá, con el objetivo de recaudar fondos económicos. Porque sí es verdad que cuando se solicita apoyo económico a la ciudadanía, pues hay reticencia, no nos engañemos, hay reticencia, porque las grandes ONG, las grandes empresas, por decirlo así, que canalizan estas ayudas, pues a veces no terminan de ser transparentes, no terminamos de ver dónde va ese dinero, ¿no? Y la gente pues tiene reticencias. Entonces contactamos con Casa Valencia. Y sí, el proyecto que nos presentó Cantrías al resto de entidades, pues rápidamente lo vimos muy muy positivo y muy atractivo. Uh-huh. Entonces se han hecho 2.000 pulseras solidarias que las queremos vender a 3 euros, porque el objetivo es conseguirse 1.000 euros netos para dárselos a Casa Valencia. Uh-huh. Y Casa Valencia, que tiene contactos directos con el territorio allí, con casas falleras, con asociaciones de vecinos, pues entregarlo, digamos, a pie de calle ya, ¿no? Contra necesidades puntuales.
Vale.
También aclarar que con Casa Valencia se ha comprometido, y nosotros se lo hemos pedido y ellos lo han visto súper lógico, a que nos reportarán exactamente a qué entidad y en qué se gasta. O sea, además nos mandarán copia de las facturas de todo lo que se compre, todo lo que se destine esos 1.000 euros, tendremos reporte en qué y a quién se le ha entregado. Y yo creo que es una fórmula, bueno, bastante aceptable de que llegue a los ciudadanos y lo puedan aprovechar.
Creo que están aquí todas las asociaciones de vecinos, ¿no? De la ciudad participando.
Sí, prácticamente todas.
Prácticamente todas, sí. Si queremos comprar las pulseras, que tienen el lema del poble ayuda al poble, ¿no? Con esta, como dos manos, ¿no? Dándose la mano y tal, en gesto de solidaridad, las asociaciones de Gavà en València. ¿Dónde las podemos comprar, las pulseras? ¿En las asociaciones mismas de vecinos?
Sí, las mismas entidades que salen en el pie del poste.
Sí.
Las podéis, se pueden conseguir. También salió una derivada de esa propuesta, que es ampliar los puntos de venta, por decirlo así, uh-huh. con comercios y entidades del municipio. Entonces, a comercios que quieren colaborar, pues cada entidad pues contacta con algún comercio y ellos tendrán una cantidad de pulseras. Estos comercios en su puerta tendrán un poste que pondrá comercio colaborador.
Sí.
Concretamente, por ejemplo, nosotros hemos contactado ya con Pelegrí y con el Forum del Barri, de ahí del Carrer del Centra,
uh-huh.
perdón, del Carrer San Pera, y ya son punto de venta. O sea, están colaborando comercios también en la distribución.
Perfecto. ¿Y si se acaban estas, hemos dicho, 2.000?
2.000, sí.
¿Se acaban estas 2.000, ¿se hará una siguiente producción? O...
Sí, sí, nos hemos dado un plazo aproximadamente de 15 días, 3 semanas, uh-huh. para ver la evolución. Y si vemos que la aceptación es buena y se consigue el objetivo, pues se hará otra segunda remesa, sí, uh-huh. sí.
Una de las cosas que ya se decía, ¿no?, que los afectados también dicen, es que la gente no se olvide, porque como que la ola de solidaridad llegó a los pocos días, de la misma gente que estaba en Valencia, que se desplazaba andando, lo hemos visto ya todos. Pero claro, siempre es como lo que es noticia, lo que nos impacta más, pero y de aquí a unos meses, ¿no? Por eso, a lo mejor es buena idea, ¿no?, mantener esta campaña si tiene éxito. No sé si lo habéis pensado, de mantenerla en el tiempo, si la es posible.
El pasado, cuando nos reunimos, incluso hablamos de alguna otra propuesta más a medio plazo,
uh-huh.
para darle continuidad a esta iniciativa de las pulseras. Sí, sí.
Bueno.
Hablo de comida solidaria, bueno. De otras, salieron otras propuestas que ya las iremos evaluando, sí.
Perfecto. Bueno, de momento estas pulseras solidarias, el resto de medios de comunicación también se han hecho eco de esta información, y todo el mundo que quiera, bueno, pues que pregunte a la asociación de vecinos de su barrio, seguro que en algún comercio también cerca las pueden encontrar, y es una de estas pulseritas de tela, ¿no?, tipo, bueno, solidarias, de festivales, de la típica, ¿no? Uh-huh. Manolo lleva la suya. Te la has puesto flojita por si te la tienes que quitar, ¿eh?
Claro, hombre, que no.
Para dársela a alguien y que se cuele en el festín, ¿no? Pero sí, es finita, no molesta, ¿no?
No, además es un diseño más o menos, pues sí, agradable.
Discreto,
agradable,
discreto, sí.
Sí, sí.
Está bien, no es aquello molde en pan, se puede llevar. Pues quien quiera participar o simplemente haciendo esa aportación económica, esos 3 euros. Bueno, dejamos el tema de las pulseras solidarias y hablamos de otras cosas ya totalmente relacionadas con la asociación de la gent gran. Esta también, pero bueno, aquí también había otros protagonistas, ¿no? La vez anterior que estuvieron Ramón y Nono, nos hablaron, como yo decía, de sobre todo de la parte de viajes, que son un poco su especialidad. Viajes y actividades culturales, ¿no? Tenéis un par de viajes todavía en marcha. Uno, que es como, no sé si decir ya el gran viaje del 2025 o no. Apunta en ese sentido, el de Málaga, la Costa del Sol.
Sí. En marzo.
De los más largos, sí, marzo, el de marzo. Sí, sí. Para este, bueno, aunque falta bastante y es en marzo, uh-huh. entiendo que la gente ya pues se puede ir apuntando porque, bueno.
Uy, ya hay 10 o 12.
Claro.
Ya hay gente.
Es buena época para ir a Málaga y hacer estas rutas. Aún uh-huh. no hará muchísimo calor. Creo que este año no cae en marzo la Semana Santa, o sea que no la pillaréis, ¿no?
No, es antes. Yo creo que
es antes,
Santa es después.
¿Esta vez? Sí. Sí, Semana Santa es después, Santa, exactamente. Sí. Bueno, ¿queréis recordar en qué consiste este viaje a no solo a la Málaga capital, sino a la zona de la Costa del Sol?
Bueno, es una excursión, visita turística, vamos,
uh-huh.
de 5 noches, 6 días, del 17 al 22 de marzo. El viaje se hará en AVE, la ida y la vuelta será en AVE, y se visitan, pues la verdad que es un variado número de pueblos del entorno de Málaga ciudad. Se empieza por Antequera, Nerja, Málaga y Mijas, Tormolinos, y Setenil de la también lo quieren visitar.
Uh-huh.
O sea que es un viaje concentrado, es un viaje concentrado.
Sí.
Entre los guías y lo que sí, como falta tanto tiempo, una cosa a comentar, que la persona que se quiera inscribir tenga la seguridad, pagando 15 euros complementarios, que si le sale un problema de última hora y tiene que revocar el viaje, pues bueno, puede recuperar su dinero, ¿eh?
De acuerdo.
Porque entendemos que, claro, estamos en noviembre, de aquí a marzo pues pueden pasar
cosas,
circunstancias. Sí, sí, sí.
En el precio está todo incluido, ¿eh? Los desplazamientos en autocar entre las diferentes localidades una vez allá,
sí, sí,
en Málaga,
y todo, sí,
el
sí.
AVE, es pensión completa, el hotel, todo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Son 795 euros para los socios y un pequeño incremento para las personas que no son socias, uh-huh. 810.
¿Vais a ir vosotros? ¿Tenéis trabajo que hacer?
La oportunidad no.
Bueno, es un viaje muy, muy, muy... Es bonito y...
Sí, yo he estado en algunos de esos pueblos, pero... y vale la pena. Yo creo que vale la pena, es un buen momento, además, para aprovechar y ver esos pueblos en una época que no está tan masificada, que se está a gusto.
Pues
¿no?
Es una zona que ha cogido, bueno, como otras, ¿no? Pero que ha cogido mucho, mucho éxito. La zona de Málaga es
atractiva. Málaga capital,
sí,
especialmente, sí. Uh-huh. Y los pueblos, bueno, muchos de ellos son pueblos turísticos de toda la vida, ¿no?
Mijas, pero... el tradicional Mijas, ¿no? Desde la serie, ¿no?
Verano Azul, sí, los burritos de...
A Laurín de la Torre
eso,
se visita.
Eso es Neja, ¿no? Neja son
cárcel.
Los burritos, creo. Hombre, no, no vamos a ir a ver la cárcel, ¿no? Pero Antequera, los pueblos blancos y todo esto. Bueno, quien se quiera apuntar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse en contacto con la asociación, ¿no?
Pasar por la asociación, martes o jueves por las tardes, de 17 a 19 horas, y, bueno, informarse previamente, y, bueno, si le convence, pues puede pagarla ya, uh-huh. o puede dejar una reserva y más adelante pagar el resto.
Perfecto. Y hay otro viaje que este es en enero, pero son de estos de ida y vuelta, ¿no? En el mismo día, que es la calzutada que se realiza el día 23. Este yo creo que va a triunfar, ¿no? O sea, el sol siempre triunfa.
Sí, va muy bien.
¿Qué me contáis de este?
Bueno, es una calzutada en Breda, que como todos sabemos es famoso por su cerámica, por su... Y, bueno, se visitará además el Museo Josep Aragay. Y por la tarde después hay la calzotada, que es completa, calzotada con escudella, la típica comida calzotada, parrillada, uh-huh. postre, vino. Hay baile después de sobre tabla. Y ya está, es un día, pasar un día majo, ver la zona esta ceramista, el pueblo este, ver el museo y pasar un gran día, bailar y oye, de vuelta, es uh-huh. de vuelta en autocar. Y el precio es súper súper interesante. Son 56 euros para socios y 60 para no socios. O sea,
tu menú de calzutada ya tan completo ya cuesta...
Claro, ya te cuesta aquí 35 euros.
Claro, hay que incluir ida, vuelta y todo lo demás. O sea que, bueno, está muy bien.
Visita al museo, que está incluida y tal.
Uh-huh. La habéis hecho un jueves, ¿eh? Así que el fin de semana estamos libres para hacer otras cosas.
Pero que hay fiesta.
Bueno, sí, pero a mí me parece muy bien.
Asuntos propios.
Sí, pero que la mayor... yo lo pienso muchas veces, que muchas actividades, muchos viajes son en fin de semana y yo siempre digo, madre, pero si no, si estás jubilados, ¿por qué no vais cuando hay menos gente?
Hay nietos.
Bueno, pues, en mi caso no, pero... Sí, pero no, no puede ser, no se puede abusar de los abuelos.
Vete a la puerta a una guardería un día.
Vivo delante de un cole.
A ver quién ves.
Yo vivo delante de un cole y veo de todo. Bueno, hablamos de más cosas. Tomás, hoy no nos cuentas nada. Has venido de apoyo moral.
De apoyo. No. Estamos también. Hablamos de la fiesta del socio.
Uh-huh. Venga.
La fiesta del socio que la hacemos el día 16, el lunes. Que la hacemos por la tarde.
Sí.
Aunque lógicamente nosotros por la mañana ya estamos, bueno, lógicamente hay que prepararla toda y tal, ¿no? Pero se hace en el Jaume Mar.
Sí.
Entonces empezamos, el acceso de los socios será entre 16 y 16.30, es decir, entre las 4 y las 4 y media. Y entonces una vez que estén allí, bueno, cuando a partir de las 4 y media, se hace un reconocimiento a los socios que tienen más de 90 años, que han cumplido ya los 90 años. Y luego, a partir de ese reconocimiento, que se les dará una plaquita, bueno, en fin, será una con un detalle. Entonces, también vendrá una persona del ayuntamiento. Uh-huh. En este caso no sabemos si, supongo que vendrá la señora alcaldesa, ¿no? Luego, una vez que se entregue ya las placas y ese reconocimiento a los socios mayores de 90 años, hacemos una pequeña merienda, ¿no? Porque ya no podemos merendar mucho y tenemos que hacer régimen. Y luego lo que hacemos es ya pues una fiesta, también con una actuación que actuará la coral de Brugués de nuestra asociación, uh-huh. también actuará miembros de la asociación, cantaires, y luego pues un poquito de fiesta con baile y una pequeña y actuación y pasar un ratito agradable, ¿no? Entonces el cierre pues hasta las 8 de la tarde.
Hay que decir que ya hace días, ¿no?, que se repartieron las cartas para que los socios y las socias estuvieran informados. O sea, ahora ya es acabar de prepararlo todo porque sí, ya la máquina ha echado a rodar, ¿no?
Sí, porque allí, claro, así la fiesta se aprovecha para dar las cestas de Nadal.
Exacto, de Nadal,
que
sí,
entrega la asociación. Son unas cestas que se hace con una pequeña aportación que hace el socio. Uh-huh. El socio que quiere, lógicamente, pues va allí, se apunta, es una participación del socio, y luego el resto pues lo aporta la asociación. Ese día se entregan las cestas y se aprovecha pues esto. La verdad es que este año pues la verdad es que ha sido bastantes, porque hombre, este año ha habido un incremento pues de unas casi 60 cestas más que se han habido. Se han incrementado bastante los socios, la verdad es que se han incrementado pues 100 y pico socios más en lo que llevamos de uh-huh, de año. Esto pues a nosotros pues bueno, pues es la verdad es que estamos satisfechos, ¿no?, de que bueno, la gente pues las personas pues se apuntan, participan y es lo que digo, o sea, es decir, se están apuntando y también están participando mucho.
Uh-huh. ¿Ha bajado también la media de edad de los socios?
Ha bajado la media de edad, ha bajado la media de edad.
O bueno, al revés.
Pero no, sí, no, ha bajado, pero también sabes lo que pasa, porque son más participativos. O sea, lo que pasa es que también nosotros con las personas mayores estamos también mucho con ellos. O sea, también le invitamos, por la vez nos encontramos, no, pero es que yo ya, pues la de que tengo. Y la verdad es que me quedo asombrado, pues cuando hacemos algún acto, incluso algún viaje. Uh-huh. ¿Eh? Pues que vienen personas que es lo que hay que hacer, personas mayores, porque también tienen la ayuda, que tenemos muchos colaboradores, que estamos con estas personas. O sea, uh-huh, estas personas no van a estar solas, que si vienen van a estar acompañadas y van a tener la ayuda también de la gente que vamos, ¿no? O sea, tanto en un viaje, como en un acto, como en el baile, ¿no?
Claro, es que puede haber 20, 30 años de diferencia, si me apuras a veces, ¿no? Entre los
abanico
de edades. 20
y pico, 30 años, sí, sí que hay. Y también tenemos colaboradores que, claro, son muy jóvenes, uh-huh, son muy jóvenes. Ahora mismo tenemos haciendo, mira, ahora los viernes tenemos una actividad que vienen, pues, tres chicas de un instituto que son jóvenes y tal, que se hacen actividades los viernes por la tarde.
¿Ah, sí? ¿De qué tipo?
Se hace de todo, es decir, la semana pasada estaban haciendo
con cartón
y un día estaban jugando al ajedrez o estaban sí, y son chicas.
Es como pasar la tarde, ¿no? Hacer algo.
Sí, cada viernes es diferente, ¿no?
Muy bien.
La verdad es que sí.
Esto es la fiesta del soci, pero también por Navidad y por San Nicasi, que es, bueno,
hay un cambio, lo digo para
sí,
los socios, que luego,
de acuerdo,
aunque lo comentaremos internamente también, respecto al año anterior, que hemos convenido, como bien decía Tomás, que hemos subido bastante el número de socios que se han apuntado y que van a venir a recoger su lote de Navidad. Estamos hablando del entorno de 250 personas. Que otros años se han recogido las cestas al principio de la jornada, al principio de la tarde. Entonces veíamos un poco ahí un problema de logístico, por decirlo así, que la persona tenía que coger la cesta y o irse a casa y volver, o dejarla en el coche, entonces, o quedarse allí con la cesta durante toda la tarde, era incómodo, ¿no? Entonces, este año los socios que nos escuchen, que sepan que tendrán toda la tarde para recoger la cesta, o sea, podrán disfrutar la tarde, bailar, hacer lo que quieran, y antes de irse, pues la recogen y se marchan, o sea.
Vale, no hay que hacerlo
hemos
antes.
Hemos visto que es más cómodo ese así que no como otros años.
¿Nos quieres comentar cómo será la cantada de Nadalas y la actividad del día 15 en el Espai Maragall?
Sí, mira, lo de Nadalas es el día 7, el sábado, y se hace en American Lake. Uh-huh. Entonces, sale las Nadalas con la Coral Brugués.
¿Sí?
También habrá un monólogo con el compañero Ernest Baños, que es uno de los directores, dentro de los dos directores, el señor Ramón y Ernest, que llevan los dos grupos de teatro que tenemos. Uh-huh. que aprovecho para decir es que la gente puede venir, o sea, que se puede apuntar en la coral, en el teatro, para cantar, en fin, de todas las actividades que tenemos, que son bastantes, ¿no? Y luego también, como invitado, el día 7 viene la Asociación Andaluza de Gabá. Uh-huh. Y luego termina el concierto, la Yen Cantaira de New Dear. Vale. Eso el día 7 de diciembre, o sea, cuando lo hacemos en American Lake.
Luego, es la cita habitual del primer sábado de mes, ¿no? Como si dijéramos especial Navidad.
Exacto, este sería especial, esto es especial Navidad, ¿no? Y luego el día 15, para la fiesta del municipio San Nicasi, entonces hacemos una actuación en conjunto con la Asociación de la Gent Gran de Gabá.
Gent Gran Activa, ¿puede ser?
Sí, perdona, de la Gent, o sea, nosotros, la Gent Gran Activa y la Asociación de la Gent Gran nuestra, hacemos un acto el día 15 que empieza a las 18, a las 6 de la tarde en el Espai Maragall, y que actúan las dos asociaciones. Uh-huh. Pero ahí solamente es cantantes, o sea, no, allí no canta, no sale la coral, ni nada más que lo que es la participación, porque estamos, lógicamente, somos dos asociaciones, y claro, hay unas, aproximadamente salen, pues entre las dos asociaciones habrá unas 19 o 20 personas que cantan, ¿no? Uh-huh. Y eso se celebra, lo hacemos en el Espai Maragall el día 15 de diciembre.
Ya es habitual que colaboren las dos asociaciones cuando hay alguna fiesta así, pues, en concreto, y así, la de la Gent Gran, ya sean las fiestas de la ciudad,
nosotros,
¿no?
Hemos empezado, nosotros desde que estamos esta nueva junta, es la segunda vez que lo hacemos, la hicimos en junio, que funcionó bastante bien, y lo hemos hecho ahora el día 15 de diciembre, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que desde la asociación, con Manuel, que es que aprieta bastante en este aspecto, y está muy, nos movemos, él se mueve muchísimo, es que lo que queremos, los que nos gusta, es que las asociaciones colaboren en todo, como estamos haciendo en lo de las pulseras, como estamos haciendo en otras actividades, otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante en esto de cantar también. Pues bueno, son dos asociaciones que hay en Gabá que cantan, pues también estas dos asociaciones pues colaboran, ¿no? Igual que también lo que hacemos, que cada vez que tenemos a primeros de mes el concierto en el Espai, en American Lake, pues intentamos, bueno, invitamos, hablamos con otras asociaciones, como pasa el día 7, ¿no? Que viene la Asociación Andaluza de Gabá, ¿no? También estuvo
Sardanas,
ha estado las Sardanas. El año que viene ya hemos contactado también, pues, con algún conocido de amigos de la música de Gabá. Uh-huh. También incluso con asociaciones de Viladecans, también asociaciones, hay una coral que también van a venir a colaborar y tal. Bueno, es importante que las asociaciones estemos bastante colaborando entre nosotros, ¿no? Uniéndonos.
¿Estas dos actividades son gratuitas, tanto la del día 7 como la del día 15, o debemos pagar entrada?
La del día 15, sí, porque es en el Espai Maragall. La del día 7, pues se paga como
siempre, el precio habitual.
El precio habitual que tenemos.
Uh-huh. Y ahora que ya nos...
Y invitamos a los asistentes de las dos jornadas que lleven 3 eurillos en el bolsillo para comprar la pulsera.
¿Sí? Para la pulsera, es verdad.
Es un buen
momento.
Es un buen momento para comprar la pulsera.
Sí, sí.
Os iba a preguntar por el baile de los domingos en el Casal de la Gent Gran de Can Tinturé, porque ahora que se acercan las fechas, imagino que no estaréis apurando ahí hasta el último domingo, hasta el 22, ¿no? Que acabaréis un poco antes.
No, acabamos... ahora no me acuerdo.
Bueno, de hecho, el día 15 no habrá baile, precisamente porque se actúa en el...
En el Espai Maragall.
Pues ahora, claro, el día...
O sea, quedaría un domingo.
Exacto. Exacto. Quedaría el día 8.
Exacto, y luego ya...
A partir del 8 ya hasta enero.
Es que la gente ya está por otras cosas también, ¿no? Estamos pensando, ¿no?, en el baile.
Sí, pues mira, ya que lo decimos, porque se acaba el día calendario y tal, o sea, acabaría el día 8, y empezaríamos después de Reyes, o sea que sería, porque el día, como dice Manuel, ¿no?, en diciembre El día 16 es fiesta, hacemos la fiesta del socio, el día 15 ya no hay, y ya como ya vienen las fiestas y todo esto, ya empezaríamos a partir del día 12 de enero.
Perfecto. Es un éxito,
está,
¿no?
Funcionando bastante bien. A ver, dentro de la... que es la sala está muy bien, pero está un poco retirado, ¿no? También hay un problema porque las líneas de autobús y tal, desplazarse, pues cuesta. Pero bueno, aún así, se ha crecido un poco, o sea, no es que sea el doble, pero sí que más o menos un 30% más o menos, un 40% se ha subido. Pero aún así, claro, cuesta por el sitio que está. Eso no quita que la sala es una de las mejores que hay, ¿no?
Bueno, ¿se sigue buscando una alternativa?
No, bueno, seguimos.
Es lo que hay, ¿no?
Seguimos. La petición está ahí, ya lo sabes tú. La petición está ahí, pero nadie nos escucha.
A ver.
Decimos como aquel del eco, eo, eo, eo.
A ver si se encuentra una alternativa.
La alternativa está.
La alternativa es al Casal del Sintra.
Sí.
Ya.
Casal del parque, de la Torre Lluc, un poquito más adelante.
Justo enfrente, la justo enfrente de la Torre Lluc, que está la...
Pero bueno, seguimos pendientes.
Bueno, veremos qué pasa y, bueno, al final, para la gente de los barrios que están más cerca de Cantintore, pues está cerca de casa, ¿no? En cambio, el otro es que ha retirado.
Pues lo que pedíamos es hacer... De los cuatro,
dos y dos, sí.
Dos
sí.
Y dos, tres y uno, o sea, sí.
Lo sé.
No era desplazamiento total.
No. Que la gente que lo tiene más difícil tuviera una opción y que fuera una vez al mes.
De todas maneras, no tiramos la toalla, seguimos pidiendo que de momento por lo menos una vez si nos cae, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, porque quieras o no, pues hay personas que les gusta, que nos dicen, pero claro, si pudieran venir, aunque se fuera solamente una vez...
Hombre,
pues,
subir
pues
es poco duro, andando.
Claro,
es que
en invierno.
Claro, y más en invierno, ¿no? O sea, por eso.
Hombre, es peor en verano que hace calor, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Pero, pero hombre, sí que es verdad que subir pues se puede hacer un poco pesado. Si no, las fuerzas no te acompañan mucho, pues es un poco durillo. Pero bueno.
Hombre, empezando una vez al mes ya estaría bien ya. Bueno,
sí.
Como dice Manuel, ya lo hemos pedido, pero bueno, ahí está.
No, nunca se sabe. A ver qué pasa con
hay problemas de oído duro.
El futuro centro cultural, la remodelación del centro cultural, que todos esperamos en plan, ¿qué va a pasar ahí, no? Y que tiene ya 500 novias, o ¿no? O pretendientes más que novias. Veremos qué pasa. También podría ser una opción. Recordamos que tenía un teatro que estaba muy bien.
Ya,
sí,
teatro. Bueno, ya sabemos que, también,
Eva,
que está casi en ruinas.
De un colectivo que tiene una edad. O sea, si le dices espera 10 años para poder ir a bailar allá abajo.
Es verdad.
10 años vais a bailar tú. Porque yo no.
Es verdad.
Ojalá pudiera bailar de aquí de 10 años, ¿no? ¿Te
bueno,
algunos?
Vosotros sí.
Sí, pero... pero hablamos del colectivo.
Ya,
a ver, la verdad es que cuando las asociaciones. Mira, hay muchas asociaciones en que y tal. Nosotros tenemos bueno. Entre comillas, ¿no? Pues la ventaja es que somos una de las asociaciones, creo que de las más grandes, ¿no? Hemos crecido mucho en socios y tal, ¿no? Pero pienso que todas las asociaciones tienen que tener su cabida, ¿no? O sea, decir, su sitio.
Uh-huh.
Y es muy importante, ¿no? O sea, pienso que en un municipio es muy importante que tenga muchas asociaciones y además sean activas. Pero una de las cosas que sean activas es con la ayuda del ayuntamiento. El ayuntamiento, eso no quita decir nosotros... tenemos ayuda y el ayuntamiento colabora mucho con nosotros, pero bueno, faltan cositas, lógicamente que hay que intentar mejorar algunos puntos, ¿no? Que a veces es difícil, pero bueno, entre todos tenemos que intentarlo, ¿no? O sea, porque la verdad que las asociaciones, insisto, o sea, es una de las pilares que tienen los municipios, ¿no? Entonces esto y empiezas a sumar las personas y son muchas. Muchas las que, si no estás en una asociación, estás en otra. Es decir, que estamos hablando de cosas muy importantes que, bueno, que lo que hicimos ahora está el centro cultural, que era el...
Es una incógnita, al menos para mí lo es, no sé.
A ver lo que van a hacer y tal.
Hombre, pero... yo creo que hay muchas voces que consideran que un centro cultural o un centro cívico sería deseable. ¿No? Que fuera moderno, que tuviera salas polivalentes, que pudiera albergar actividades de diferentes asociaciones, ¿no?
Hombre, mira, yo hace tiempo, antes de cerrarlo y tal, íbamos a bailar allí. O Nosotros íbamos a bailar allí, tenían muchas, todas las, lo que eran,
se hacían bailes de
las
salón,
antiguas,
¿verdad?
Sí, exacto. Sí, sí. Todo lo que eran las antiguas aulas, pues, sí, pues eran.
Tenía un teatro donde se hacían los pasturets y todo
exacto,
esto.
Exacto.
Claro que lo que yo, pues está en ruinas y obviamente, pues hay que. No sé si en ruina total, pero bueno, sabéis que está muy mal y hay que hacer una rehabilitación muy importante.
Profunda,
exactamente.
Sí, sí.
Pero bueno, sería más que deseable, ¿no?, que hubiera un sitio así.
Pues si quieres, un día también hablamos, porque aparte del tema este del baile, nosotros como sede, pues es otra reivindicación que tenemos, que se ha quedado, lo que hablábamos antes, fuera de micro, ¿no? Se ha quedado muy desfasada y no es nada útil. Ni podemos dar un buen servicio a los socios porque estamos muy limitados en espacio, en el uso compartido que tiene el casal con las actividades que hace el ayuntamiento. Entonces nos vemos muy limitados, ¿no?, lo siguiente, para poder hacer más actividades que podríamos y tenemos en cartera, pero se nos hacen inviables ejecutarlas porque no tenemos un espacio adecuado.
Ya.
Entonces,
es que parece que no, pero aquel espacio es bastante reducido, incluso para las propias actividades del ayuntamiento. ¿No? Me
jaula,
parece muy pequeño.
Es una jaula.
Sí. Desde fuera quizá no lo parece, pero sí, es, no sé, no está como muy bien distribuido, ¿no?
Pero claro, que del, lo que es la, el casal en sí, bueno, es grande, pero lo que es la sede de nosotros, el despacho que tenemos, bueno, es muy limitado en,
parece
en,
este estudio,
en superficie,
¿eh? Casi.
Y después tenemos que compartirlo porque claro, casi todo el horario lo tiene actividades que organiza muy bien, que organiza el ayuntamiento, ¿no?
Ya. Bueno, hay que pedir, ¿no? Por pedir que no quede. Veremos cómo se materializa, si se llega a materializar. Pero si uno no pide y no hace nada, pues no consigue nada, ¿no? Esa es la filosofía.
Tristemente.
Nosotros, la verdad, estamos satisfechos de cómo está yendo, pero claro, somos una asociación, como dice Manuel Garro, el espacio que tenemos es, hay que tener en cuenta que somos 333, me parece que somos, o 334 socios. Tenemos muchas actividades, nos reunimos bastante, o sea, porque quieras o no, o sea, esto no funciona. Con una, o sea, una el, presidencialmente solamente, sino que esto es un equipo, o sea, aquí no hay, aquí porque decimos, bueno, este señor es el vicepresidente, este es el secretario, pero todos tenemos, la verdad es que todos somos, formamos un equipo, que todos participan y que la Junta, pues se trabaja bastante. Tenemos mucha gente colaboradora, tenemos mucha gente que esa misma gente colaboradora, voluntariada, que son para hacer actividades y tal, y necesitamos espacio, o sea, y nos encontramos pues que no podemos hacer, depende, bueno, es que muchas actividades no podemos hacer, decimos que no porque no tenemos sitio, ¿no? No tenemos sitio. Es decir, a ver, que estamos con el ayuntamiento sí que podemos decir que vamos y nos sentamos y ahí lo comentamos y con los técnicos y con lo, bueno, sobre todo con la técnica, ¿no? Y tal, lo comentamos, y pero claro, si no hay espacios, no hay espacios, ¿no? Pero claro, nosotros lo decimos sobre todo porque somos, insisto, o sea, una asociación de muchas personas y la idea es ir creciendo, o sea, ir creciendo poco a poco, pero bueno, en un año que hemos crecido ya más de 100 y pico personas, esto, entonces es lo que queremos.
Os habéis doblado casi, ¿no?
Sí, o sea, no quedó algo, pero
si
bueno, sí,
éramos,
la verdad es que se ha crecido bastante, en 11 meses, 10 meses, o sea, se ha crecido bastante,
Pues me alegro, significa que la gente encuentra cosas interesantes en la asociación que a lo mejor antes no encontraba.
Bueno, antes también, lo que pasa es que quieras o no, bueno, también es lo que hicimos, ¿no? O sea, bueno, esto es, nosotros ahora lo que trasladamos, lo que intentamos es, siempre digo, la gente tiene que saber que estamos, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Pues eso, teniendo espacios, haciendo actividades y estando con ellos, las personas.
No, y la sociedad cambia y las personas,
claro,
también,
claro.
Entonces el tipo de actividades, ocio, claro, y etcétera, pues también va cambiando, ¿no?
Claro. Hay que ajustarlo a las
nuevas,
claro,
generaciones.
Claro.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si queréis apuntar alguna cosa más antes de despedirnos ya hasta el año que viene.
Hasta enero.
Hasta enero.
Bueno, hasta que nos invites.
Bueno, yo os invito cuando queráis.
Hombre, lo que nosotros desde aquí es desear a todas las personas que nos escuchan, a todos los oyentes y a todas las personas de Gabay, que tengan unas felices fiestas y que el año que viene nos traiga, como siempre se dice, ¿no?, que nos traiga muchísima salud, la que se pueda, sobre todo a las personas que ya tenemos ya una edad. Y
toda la posible.
Y que, oye, la verdad es que felices fiestas y que el año que viene sea de los mejorcitos.
Que lo disfrutéis en esta fiesta del socio, sobre todo en estas últimas actividades del 2024. Tomás, Manolo, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Gracias, hasta luego.
Ei, pareu atenció, és moment d'escoltar la nostra gent gran.
Això és Ràdio Gavà.
Si busques especialistes en electricitat, lampisteria, climatització, reformes, estalvi d'energia o recàrrega de vehicles elèctrics, ens trobaràs a Llum Gavà, assessors energètics i especialistes en energia verda. Consulta'ns sense compromís i confia en l'experiència professional dels qui sempre som al teu costat. Llum Gavà. T'esperem al passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Telèfon 93 662 2707 o visita la nostra web llumgavà.com. Llum Gavà. Sempre al teu costat.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramase, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Hola. Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavá, tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavá.
Això és Ràdio Gavà.
Todo ocurrió de pie y fue tan urgente. Nunca sabrás por qué me fui de repente. Tú y yo sabemos bien. Fue solo un encuentro. Alguien te espera a ti. Yo me voy con el viento. Pensar en ti me parte exactamente a la mitad. No reconozco esta ciudad. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, yo sigo buscando. Un olor, una voz, un gemido que me haga recordarlo. Huir de ti no calmará esta sensación. No reconozco este dolor. No sé quién soy, no sé quién soy. Todo ocurrió de pie y fue tan bonito. Nunca te olvidaré. Haz tú lo mismo. lo mismo. Lo mismo.
Explicación.
Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón.
Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación.
No quisiera molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor.
Tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación está dentro de un beso y una caricia en el pelo y aquella noche en el espigón.
Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa un millón.
No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor.
Tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una para tanto dolor.
Y ahora sé que la salvación está dentro de un beso y una caricia en el pelo y aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós.
Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà avançarem la presentació literària d'Agustí Boví, que tindrà lloc a la Biblioteca Josep Soler Vidal el proper dijous. També estarem parlant d'altres qüestions. El Dani Sánchez ens visita amb les últimes pel·lícules que ha vist aquests dies i d'altres persones passaran per aquí per explicar algun bocí de l'actualitat relacionat amb la ciutat de Gavà. Recordeu que aquesta setmana farem programa només demà dimecres i demà passat dijous. Que tingueu molt bona tarda.
De tot tenim a Gavà, platja, muntanya i pla. Però també emprenedors, botiguers, venedors, comerciants i un munt de professionals que ofereixen els seus productes i serveis. Si vols que tot això arribi a molta més gent, si necessites que et coneguin millor o que recordin el que fas i ofereixes, nosaltres som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla de la teva ciutat i de tot el que passa a Gavà. Si vols donar-te a conèixer, si vols que el que ofereixes arribi a més gent, fes la teva publicitat amb nosaltres. Deixa'ns fer d'altaveu de la teva botiga, el teu restaurant, la teva empresa. Contacta'ns al 689-510087, 689-510087 i t'informarem. Truca'ns, som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat.
Dirección puede